El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui diumenge comencem el programa de la millor manera que ho podríem fer. Tenim una visita molt especial. Aquest divendres ha actuat al Palau Sant Jordi i avui el tenim aquí per parlar-nos de la seva gira. Pablo López, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no sé si llamarte Pablo López o David Bisbal, ¿no? Porque tienes esta doble identidad todos estos días que hemos visto.
Bueno, sí, pero...
Como coach
pero no, hombre, Pablo López sí puede ser, pero y encantadísimo, pero... Bueno, ha sido una suerte que tuviera que reemplazar estos días, porque es tremendo trabajar con la verdad absoluta de los niños, con la honestidad brutal que gastan y sobre todo con el talento, ¿no? Es sin ningún tipo de miramiento, ¿no? No tienen ningún tipo de competitividad y hay un equipo de gente maravillosa que los cuida muchísimo.
¿Y cómo fue esta doble identidad por unos días?
Fue raro porque de repente me voy con el equipo de los chavales, los niños que molan un montón, se quedaban ahí con la cara de, ¿qué digo? David, Pablo, etcétera. Pero yo creo que, bueno, tuve mucha suerte también que se vino mucha gente maravillosa y él ha podido conformar un equipo hermoso. Pero bueno, lo importante una vez más es las sonrisas que uno se lleva, el aprendizaje y el tiempo. Ahí nunca has gastado, es ganado.
Eso es. Vienes de Monterrey, México, Costa Rica, Guatemala. ¿Cómo ha sido tocar fuera de casa y volver de tanto viaje?
Pues mira, por ahora está siendo complicado porque tengo un jet lag, voy a decir una palabra tremendo, son 8 horas de diferencia y hemos estado como 25 días por ahí y la verdad es que eso pasa factura. Pero bueno, uno necesita el chute de energía, bueno, que hemos tenido con el de San Jordi, pisar aquí y venir con esa energía es tremendo, ¿no? Y lo que nos queda de gira, así que encantado de volver y de traerme todo el buen rollo y la inercia tan positiva que te da América,
claro. ¿No? Vienes con las pilas cargadas y además siempre empiezas normalmente y acabas también en Barcelona. ¿Por qué te gusta tanto Barcelona?
Bueno, porque yo creo que nos gustamos, pero lo tengo
que decir,
nos gustamos mutuamente y hay que tener en cuenta que yo he pasado muchas cosas, he vivido muy pegado a la música en esta ciudad, ¿no? Desde hace 15 o 16 años que estuve en la tele y tal, que eso se hace aquí, hasta cuando firmo mi primer contrato para hacerles canciones a la gente, lo hago aquí en Rambla Cataluña, hasta que empiezo a escribir canciones y que lo hago aquí en el Poble Nou, en el Encarre de Jul, todo con un equipo de gente que me ha cuidado muchísimo y que me dieron muchísimas oportunidades. Y entonces esa sensación de maternal que tengo yo aquí, de como prácticamente de idioma musicalmente hablando, es innegable, ¿no? Entonces es normal que empiece y acabe.
Totalmente, aquí en Barcelona te queremos mucho, ya lo sabes, lo debes notar también. Estos días te hemos visto ensayando, ¿cómo es empezar una gira? Y también, claro, empezarla en el Palau Sant Jordi, a lo grande, ¿no?
Pues,
¿cómo te preparas?
Pues no hay preparación. Lo único que es teniendo buena compañía alrededor. Buena energía, pies en el suelo, tu madre haciéndote un puchero, tu primo y tus amigos diciéndote que disfrutes y abrazando y estando rodeado de la gente de siempre y intentando que todo lo absolutamente explosivo que es ese abrazo tan grande que es tocar, no para tanta gente, sino para tantas almas, para tanta energía, no acabes volviéndote loco y te llegues a tu casa y te creas que estás dominando el mundo o algo así, ¿no? O sea, es maravilloso el entorno que tengo. Yo creo que es la preparación, el gimnasio más grande que hay en el mundo, es mi entorno, mi familia.
Estamos escuchando la canción, el abrazo más grande de todos los tiempos. ¿A quién se lo das este abrazo?
Pues mira, me lo dieron a mí en San Jordi, me lo darán en todos los sitios donde vayamos a tocar y sobre todo nunca está de más el abrazo. Hay gente que después de esto de la... que parece que pasó hace como 2 décadas de la pandemia.
Sí, sí.
Pero que pasó antes de ayer.
Sí, sí, total.
Se ha quitado un poquito, se ha desapuntado del club de los abrazos y me parece una gilipollez muy grande. Hay que abrazar. Somos una cultura, y sobre todo los mediterráneos, de un contacto físico suficiente, tampoco, pero... Y no podemos perderlo, ¿no? Vamos a dejarnos de las manos, que parecemos suizos de repente, ¿no? Con todo respeto. O sea, yo creo que sobrevivimos mucho a ese abrazo, es gasolina maravillosa.
¿Y este nombre, el abrazo más grande de todos los tiempos, por qué lo pusiste? ¿Por qué este título tan largo, no?
Para putear a los locutores de radio y a los prescriptores, sí, porque ni uno lo ha dicho yo.
Para que tengamos
y ahora con todos vosotros el abrazo más grande del mundo. Y ahora el abrazo, no sé qué, he escuchado de todo, ¿no? Pero no, porque, no sé, me parece que el abrazo más grande del mundo o del universo se queda... No, el abrazo más grande de todos los tiempos, ¿no? Me encanta eso, cuando esa expresión cuando sale un jugador de fútbol, el jugador más grande de fútbol de todos los tiempos, me gusta, me parece como muy poética, muy redundante y yo quiero siempre buscar ese abrazo, ¿no?
Después de decir 11 millones de versos después de ti, ¿no? Pasamos a el abrazo más grande de todos los
tiempos.
Sí, sí,
y para de Camino por Libertad, 11 historias en piano. Exacto, algún día sacaré una canción que se llame Tú. Hola.
Hola, ya está. Bueno, pues así, más o menos, es corto.
Sí, sí.
Pues despedimos aquí la entrevista, si te parece. Gracias por volver siempre a Barcelona.
Gracias
aquí
a ti.
Te esperamos
gracias
cada día que quieras volver con el abrazo más grande de todos los tiempos.
La abrazada más grande de todos los
tiempos. Sí, sí. Y nos lo damos ahora también.
Perfecto, perfecto.
Gracias, Pablo. I parlem ara de música perquè el Parlament ha donat suport a la candidatura de la rumba catalana perquè sigui declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, promoguda per la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana. I el text convida el conjunt de la societat a respectar, gaudir i impulsar la difusió de la rumba catalana. Per això, precisament, volem parlar amb el Cico Carbonell, que és el vicepresident primer de la plataforma i també cantant del grup de rumba Segon de Gràcia. Cisco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tu ets el cantant del grup, no?, de la rumba Segona...
De Sabor de Gràcia.
Exacte,
sabor de Gràcia.
De Sabor de Gràcia.
Sí.
Com viviu vosaltres aquest gènere musical?
Bueno, més que com el vivim, ja és una manera de viure. Nosaltres, tu compta que la comunitat gitana, que, i sobretot els que ens dediquem a la rumba, doncs els nostres fills ja aprenen abans a tocar rumba i a fer palmes, vale? Que com aquell que diu a caminar, saps?
Uh-huh.
Llavors, doncs, bueno, ho vivim amb molta naturalitat i bueno, és una manera de viure que tenim, no?
Clar, la declaració diu que els Jocs Olímpics de Barcelona van mostrar la rumba catalana al món. Això és així? Vosaltres des de quant de temps porteu dedicats a la rumba catalana?
Home, jo porto com a professional 31 anys. Com a professional. Vaig començar amb 17 i en tinc 48 actualment. Però jo ja en 6 anys jo ja vaig començar a tocar la guitarra i en 7 o 8 ja vaig posar en un escenari. Llavors es pot dir que amb la rumba catalana, la meva mare, jo sempre dic que en vés de cantar-me una cançó bressol, em cantava una rumba, saps? Vull dir, és una cosa que ha anat passant de generació en generació.
Exacte. A la teva família ja ho portàveu des de fa molts anys.
Bueno, no eren artistes, però sempre, diguéssim, pues, escoltat rumba, han tocat, les palmes, han ballat, i bueno, les juergues nostres, els Nadals, els Sant Joans, les bodes gitanes, els casaments, no?
Clar.
Sempre ha hagut pues, rumba catalana.
Perquè aquest gènere musical, com va néixer? Què és el que t'han explicat a tu, per exemple, a la teva família, d'aquest estil de música?
No és que m'hagi explicat, sinó és la història, no? I la història és la que està escrita. I llavors pues, és tan fàcil com el que t'explicaré. Primer, pues, els gitanos, quan no existia la rumba, perquè la rumba és dels anys 50, havia el flamenc, no? I els gitanos d'aquí a Catalunya cantaven molt la farruca, el fandango, el tanguillo, eh? I havia, doncs, pues, també la rumba flamenca, del pal del flamenc, això ho feia molt bé a Pescaïlla, no? I el ventilador, doncs, pues, el crea el Paret, el Pere Pubill Calaf Paret, és qui crea el ventilador, no? i el que crea la rumba catalana, amb les palmes, el ventilador, i llavors el primer gitano que va introduir el piano que estava tocat per ell va ser Josep Maria Valentí el Xatxo. Ell va ser el primer que va ficar el piano i una miqueta són els, el diguéssim, el paret, el pare de la rumba, i el Xatxo el primer va introduir el piano. I el Pescaïlla el que feia era una rumba flamenca. Més que res per que a tothom li quedi clar aquest concepte, no?
Exacte. I què opineu de que el Parlament vulgui tornar a portar aquesta rumba catalana al món amb aquesta declaració, no? Perquè sigui patrimoni cultural i material de la humanitat.
Jo crec que el Parlament està fent la seva feina i els polítics estan fent la seva feina amb la rumba catalana perquè, a veure, no ens vindran d'Estats Units ni d'Anglaterra a dins, ostres, que maca és la rumba catalana, us la portarem a la UNESCO, no? O la portarem al món, no. Hem de ser els mateixos catalans, tant rumberos com institucions, com públic en general, que agafem això i diem, això és nostre, això, quan hi ha un esdeveniment, com va haver-hi l'Olimpiada, o quan volem mostrar al món quina música tenim a Barcelona, perquè la sardana és de l'Empordà, la música més ballada és la rumba catalana.
I avui en dia com diríeu que s'adapta aquesta música a tots els estils més actuals?
Bueno, el 99% de cançons i d'estils musicals es poden versionar en rumba. La rumba té uns elements que el caracteritzen i un so que el caracteritza de les altres músiques, que és el que diem el ventilador, que és la forma de tocar la guitarra, que fas com un molinet, que vas fent... cada cançó té uns ventiladors diferents, però és el ventilador i les palmes. Això no pot faltar. Això és com si féssim una paella. Pots fer una paella, la pots fer de muntanya, la pots fer de marís, jo la puc fer de verdures, però per fer una paella, què és el que no ha de faltar? L'arròs. I l'arròs és el ventilador i les palmes. Tot el que porti ventilador i palmes és rumba catalana. Tot el que no porti ventilador és un sofregit d'una altra cosa. Però no és rumba catalana.
Bona comparació, bona comparació.
I sobretot vull matitzar que el ventilador no es fa amb una pua. El ventilador es fa amb la mà, donant-li voltes, i poden els nostres oients mirar-ho a qualsevol, ara que tenim les redes socials, no? Vull dir, YouTube, totes aquestes coses, miren, el ventilador de la rumba catalana, i veuran els moviments que es fan. Vull dir, amb una pua és impossible.
I les noves generacions, veieu que estan apropant-se a aquest estil de música, la rumba catalana?
Sí, home, i tant. Mira, jo tinc els meus dos fills, que ells ja tenen videoclips i així, que es diuen Junior i Jai, i ells fan música, diguéssim, actual, no? Molt de, també de música urbana i aquestes coses, no?, actuals, amb aquests sons actuals que està molt bé i la fusionen, no?, la rumba amb aquest estil, la música urbana i en qualsevol música actual, i això actual. El que mai pot faltar és el que t'he dit abans, és l'arròs, és el ventilador de les palmes. Si no està això, no, és una altra cosa. I els joves, cada vegada, pues, ho estan portant a fusionar amb altres gèneres, però sense perdre l'arrel, que és, diguéssim, el que és la rumba catalana, que és el ventilador i les palmes.
Clar, imagino que ja està el secret, no?, de que es conservi i que vagi traspassant de generació en generació.
Sí, perquè actualment, pues, bueno, a vegades la gent no hi cau i els programadors no hi cauen i els grans festivals no hi cauen i no es programa rumba catalana i estem en un risc d'exclusió cultural, d'exclusió musical i sobretot els músics més joves, pues, una de les que em fa més por és l'exclusió social. Perquè si no els contracten, aquests nanos tenen que acabar fent altres feines i tenen que deixar la música. I això és molt trist. Clar. Llavors, per això volem que la rumba catalana, portar-la a la UNESCO, que sigui patrimoni de la humanitat, perquè sigui conservada, perquè sigui promocionada, que hi hagi difusió d'aquesta música i que hi hagi unes eines que nosaltres, doncs la meva generació, no hem tingut, però sí, la generació que ve les podran tenir i podrem, doncs, fer diferents projectes que volem fer des de la plataforma per la defensa de la rumba catalana.
Què és el que voleu fer?
Bueno, el que volem fer és que hi hagi una nit de rumba a totes les festes majors de Catalunya, perquè hi ha la Diada Castellera, hi ha el Matí de les Sardanes, hi ha la Nit de les Abateres, I la rumba catalana és una música popular nascuda a Catalunya i tradicional, declarada pel Parlament, no m'ho invento jo. Mm. Llavors, ha d'haver-hi totes les festes majors, ha d'haver-hi la nit o el dia, com fent tallers i fent concerts i tot de la rumba catalana. Després volem fer també al Barcelona el Museu Casa de la Rumba Catalana, on hi hagi pues, tota la història de la rumba a través de fotografies, d'objectes personals dels rumberos, d'unes sessions de vídeo que en diferents idiomes que puguin explicar la història de la rumba catalana, que hi hagi també petits concerts de formacions acústic de rumba catalana i tas i un tas amb aquests concerts, que també hi hagi un tas de cuina gitana, no? Que també és la gran desconeguda. I llavors, bueno, que sigui una atracció no només turística pels estrangers que es venen a Barcelona, sinó també pel propi, la pròpia gent del país que desconeix totalment el que és la rumba catalana i la seva història.
Uh-huh. Doncs Quico Carbonell, vicepresident primer de la plataforma i també cantant d'aquesta rumba catalana. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i a seguir cantant, no?
I tant, que no pari la rumba.
Exacte.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Igualment. Sabeu què són les reserves fantasma? Són les reserves que fan els clients d'un restaurant i que després no es presenten a la cita, és a dir, no es presenten i tampoc la cancel·len, el que suposa cada cop que ho fan taules buides i diners que el restaurant deixa d'ingressar. Per això cada vegada són més els restaurants que penalitzen els clients que ho fan amb un càrrec a la seva targeta bancària. En parlem sobre el tema amb el Jorge Piera, que és CEO del restaurant Cuatro Latas. Jorge, molt bon dia.
Bon dia.
Vosaltres us heu trobat en aquesta situació alguna vegada?
Sí, sí, perquè tenim molts punts de venda i al final et trobes en aquesta circumstància, no? L'únic que, bueno, que si el local és un local que té molt de pas, no és un problema greu perquè de seguida pots remuntar aquesta taula quan passen 10 minuts, però hi ha locals que no estan en allocation tan premium i aleshores aquelles reserves que no venen, que tu has dit que no per telèfon a unes altres, costa i moltes vegades aquestes taules queden buides.
Uh-huh. El sector, per exemple, ho anomena com no show, alguna cosa així com no aparèixer, no? Vosaltres esteu posant o heu posat en algun moment alguna mesura al respecte per tal d'evitar-ho?
De moment sí i no. O sigui, normalment no, però sí que per grups superiors ja a un número determinat de persones demanem una paga i senyal. Vale? Que la gent accedeix de seguida, perquè també entén que quan venen 20 persones com a mínim o tal, doncs clar, ja t'agafen uns espais, són grups que tu ja no pots tampoc remuntar aquelles taules, només faràs un servei aquella nit, demanem un mínim de despesa que tinguin que gastar un mínim de ticket, i sí que demanem. El que també estic començant a ficar aplicacions com Cover Manager, Rust, Booking, que la gent té que fer la reserva online i ja té que ficar unes dades i d'aquesta manera ja té que fer una feina que si realment vol vindre la fa, no? Però també podríem demanar la targeta, però encara no estem demanant. Cosa que sí que passa ja avui en dia a molts restaurants i a segons quins jocs t'envien com un SMS o per mòbil i tu fins que no linkes o un mail i fins que no linkes, dones l'okay i fiques una targeta, aquella reserva, ja fan un càrrec, aquella reserva no queda confirmada, no? No hem arribat a aquest punt, però realment sí que ens ho plantegem.
Clar, imagino que aquesta actitud per part dels clients pot arribar a ser fins i tot molt frustrant, no?, per vosaltres i també generar pèrdues importants de diners.
Sí, a veure, al final dirigeix un grup gran, molta gent, i els directors de cada local realment es posen de molt mala llet quan això passa, no? Perquè ells tenen els seus pressupostos, tenen els seus números, tenen la seva sala plena, i arriba el dia i una taula de nou que no hi arriba, i a vegades coincideixen dues taules, no? A la sala sempre t'entra, o el centre que hi dubta, no? Perquè treballen molt, són locals que estan bastant de moda, i aleshores sempre d'entrar al dubte, no? Ho fan expressament, ho fan sense voler, s'han oblidat, però demanem un telèfon. quan tu ja passen aquells 5 minuts, 10, i veus que aquella persona no contesta el telèfon, i dius, collons, ja m'he sentat, ostres, ja m'han tornat a ficar, no? No sé com dir-te. Que d'alguna manera ja ho sabem, no? Però bueno, i per molt que a vegades aquesta gent fiquem les seves dades a un llistat, mai saps si tenen un nom d'auditat o no. Per això, les dades per telèfon, intentem no agafar-les, no? Però encara es continuarà agafant en molts restaurants, i encara continuem, eh? Ara estem en un moment que estem, potser ja són 60 online, 40 per telèfon, però ja estem intentant arribar al 100%. Què passa? Que tens gent de diferents edats, i la gent, puc dir, potser sub 40, o no té cap problema amb el tema digital, però hi ha gent de més de 50 o 60 que ja els agrada, com sempre, trucar per telèfon, o anar al local, inclús venen al local i ens donen el seu nom, no? Tampoc fa... Aquests tampoc fallen, eh? El petit del que falla, et diria que és entre 20-40, eh? Per dir que generalment la gent... no sé. Però, bueno, això són coses que passen. I el que sí que està clar, i amb els companys de la restauració, és un mal... ara és una cosa que passa massa sovint, no?
Clar. Vosaltres, per exemple, dieu que preneu mesures perquè això no passi, però en el moment que passa, esteu d'acord amb això que estan dient ara de fer un càrrec o implementar no? un cobrament bueno, cap a aquestes persones si no s'han presentat?
Quan t'estava explicant que ens plantegem posar-ho en pràctica, seria això. Hi ha aplicacions que tu has de fer la reserva única i exclusivament online, inclús quan a mi em truca o que sigui, jo li envio un missatge i ell té que donar el link i allà ja té que ficar les seves dades i jo quan han omplert tot li contestem la seva reserva ha sigut admesa, si vol cancel·lar tal dia no hi ha cap tipus de càrrec, si no cancel·la 24 hores abans, li cal posar no presenta, doncs que arreglem la seva targeta 24 hores. Accepta i signa. Manté-lo el vídeo, no?
Exacte.
D'aquesta manera, ell ha llegit, ha acceptat i no es pot reclamar si li cobrem. Uh-huh. Vale? Perquè si no ho fas molt ben fet, tota la llei de protecció de dades, tot aquest tema, el poden reclamar. El que tampoc volem, quan tenim un grup molt gran i tenim 20 restaurants, no sé com dir-te, tindrà que tindre sempre reclamacions i advocats, perquè al final a vegades et pot costar més la cullereta a la bossa. No sé
sí. I desgasta també, no? És frustració
cada dia. I energia també, no?
Aleshores,
si ho vas a fer, vas a fer molt bé, però clar, al final també fem una mica d'enquesta amb els nostres clients i sabem que hi ha gent que es entrarà malament. Però clar... que ja et dic, és complicat, eh? Prendre la decisió de ficar-te 100% és complicat.
Mm-hmm. Clar, de fet, alguns restaurants, no ara dius això de com de quedar malament, no? Alguns restaurants consideren que aplicar aquestes penalitzacions suposaria perdre clients i confien, no? Doncs que els clients al dia i l'hora punta doncs estiguin o almenys hagin avisat. Vosaltres creieu que això és perdre clients o més que res... és assegurar aquesta clientela.
Sí, depèn molt del local, ¿vale? Si tu ets un restaurant a Formentera, que hi ha pocs, i que la gent va quan va i vol anar allà, la gent ho paga. Quan tu tens locals de prendre alguna cosa que a Barcelona o a Tarragona o a llocs que hi ha una costat de l'altra, a la gent li costa més i no ho entén. I aquest és el problema, no? Jo crec que els restaurants amb un tiquet mitjà alt ho han de fer, perquè aquesta gent sí que no pensa en volum o en quantitat de gent, sinó en qualitat, a vegades, no? Uh-huh. Els que anem més a rotació és molt més complicat, però sí que va molt bé tindre aquestes aplicacions, que la mateixa aplicació ja es regula, ja et diu, l'hora que reserves que entres, l'hora que surts, t'ho diu tot. I això queda enregistrat. Perquè també a vegades, quan la gent li dius que pot estar una hora i mitja o dos, però quan arriba a les dues hores, li diu, no m'ho havies dit. No? I amb això s'acaba.
Mm-hmm, clar. I ara, per exemple, una mesura més fàcil seria el fet de no fer reserves. Això, com ho veieu?
També t'ho planteges. a vegades, en el cas com els nostres, amb directors a vegades discutim i amb socis i diem, no?, que diem que no reservar. Però també a vegades crec que igual que pots perdre un client per demanar la tarja, pots perdre una clientela per no fer reserves. És molt complex. Trobar el punt mitjà és molt difícil. I mai saps, si no proves 100%, què és el millor.
Mm-hmm. Els clients, no sé si heu pogut parlar amb alguns d'ells a veure què opinen sobre el tema, diríeu que ho entenen?
Hi ha tot, com sempre, a la vida, no? Hi ha gent que sí que ho entén i t'ho respalda, però hi ha gent que no ho entén. Però això, al final, tu has de tindre molt clar el que tu vols fer i la gent s'ha d'adaptar a tu, a qualsevol negoci. Si tu tens que estar escoltant a tothom, mai arribes a tindre un consens. És impossible. No. Ni que li vulguis convèncer, per molt que li expliquis, cadascú reaccionarà de la seva manera.
Uh-huh. I al final, tot seria molt més fàcil, no?, pel simple fet d'avisar si finalment no aniràs a aquest restaurant, no? Que al final és un simple gest, no?, de companyerisme i de amabilitat cap als altres que estan fent la seva feina, en aquest cas en un restaurant, i que en el teu lloc doncs podria estar una altra persona i dinant o aportant doncs aquests diners que tu en aquest cas has malgastat, no? Si tots ens ocupéssim de fer bé les coses, no s'hauria de plantejar tot això.
No, al final, si tots penséssim una mica més en els altres, això no passaria.
Exacte.
Jo crec que la gent no sempre té que fer ja malícia, però al final doncs, a vegades dona que pensar les coses, però realment jo crec que a vegades hi ha grups de gent que un reserva aquí, que un reserva allà, i al final s'escolleix aquest altre i el que havia reservat al meu no s'han recordat a dir-me que no vindran. M'entens o no?
Clar.
I quan jo el truco i dono el telèfon, dic, ostres, però no l'agafen perquè no saben què dir-te, no?
Mm-hmm.
No sé, al final és complicat. És un tema que ens trobem avui en dia, doncs jo crec que sobretot perquè cada vegada estem en una societat més... que no pensa en els altres, no sé...
Sí, més egoista, no?
Jo crec que sí, i no sempre ens posem amb la pell de l'altre, no? Jo crec que tu al final... Hi ha una màxima sempre, si comento a la meva gent, és no vulguis per la meva, no vulguis per tu, no? Si com dic, aleshores, si tu, jo quan faig una reserva, és que arribo 5 minuts tard i estic trucant, si com dic, però clar, em dedico a això, no? No sé, són coses que passen, que continuaran passant, si no prenem mesures, i que mai sabrem, pues, si és sense voler, si és volent, mai ho sabrem, no?
Exacte.
Al final sempre hi haurà, pues, acabarà la duda, no? Sempre.
Uh-huh. Sí, sempre hi haurà el que ho haurà fet sense voler, no? I que en un descuit tots el podem tenir, però després estan, doncs, els que sí que ho fan més volent, no? Sent conscients, sí, plenament i passant simplement, doncs, de que aquelles persones estan treballant i estan perdent diners per culpa teva. Jorge Piera, CEO de Restaurant 4 Lates, gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos el vostre exemple del que us passa, i veurem finalment quines són les decisions, quines són les mesures que preneu aquí al restaurant per fer front a aquestes reserves fantasma. Gràcies, Jorge.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida parlem d'una tradició catalana, els castellers. Estan en crisi? Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No.
Pues no. Yo no la he abierto desde que...
Claro. Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de...
Claro.
No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
A
El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els castellers estan en crisi? Cada cop hi ha menys colles castelleres? Estigueu ben atents perquè ho resolem aquí, al programa del matí del cap de setmana. Els castells ja han començat en temporada, concretament el dia de Sant Jordi, a la Diada de Sant Jordi, i avui estem radiografiant el seu món, el món dels castellers. En els darrers anys, algunes colles castelleres han plegat, però hi ha crisi realment en el món del casteller? Avui volem preguntar-nos per què desapareixen aquestes colles castelleres i hem parlat amb el Rubén Gaón, que és el president de la coordinadora de colles castelleres i membre dels Nens del Vendrell, que ens explicava així el seu punt de vista.
Sí, bueno, la situació de pandèmia, la postpandèmia, pues, bueno, s'ha fet que els costi tornar a portar gent als locals d'assajos. És una activitat que necessita moltíssima massa social. O sigui, la qüestió de fer bons castells o castells més petits ve molt marcat pel volum de massa social que tinguis. Llavors, evidentment, la situació de pandèmia, on molta gent s'ha desconnectat de l'activitat de la colla, doncs, bueno, està costant molt tornar a agafar aquesta dinàmica, aquesta rutina. Pensem que l'activitat castellera, doncs, bueno, requereix bastant de compromís i bastant de dedicació, perquè seguim dos cops a la setmana, algunes vegades tres, si comptem els assajos de tirats, comptem també l'actuació que fem al cap de setmana, llavors tens 3-4 dies doncs, dedicats a l'activitat castellera. Llavors és veritat que després de la pandèmia doncs, ha costat tornar a portar gent als assajos. També us dic que això està canviant. O sigui, aquest any ja estem veient les primeres actuacions i realment estem veient que aquesta massa social està tornant i que les perspectives d'aquesta temporada són molt bones. Veient que a poc els locals, jo puc dir a nivell personal per la meva colla i ho parlo cada setmana quan anem per actuar amb altres colles i la veritat és que a poc es va recuperant. Ens hem de reinventar, o sigui, estem fent coses noves, estem intentant fer noves activitats a nivell social per intentar incorporar nous castellers i sobretot també que tornin els castellers que ja hi eren a la colla, que ha sigut una de les coses que també hem vist des de moltes colles, que és que hi ha molts castellers nous, perquè en tenim castellers nous, però hi ha molts que ja venien a la colla que estos s'han desconnectat. Llavors, hem de fer accions, normalment que hi ha accions per recuperar, o sigui, per portar gent nova a la colla, i ara doncs, ens veiem obligats a fer més accions doncs, dirigides a recuperar la gent que ja hi era a la colla abans. Depèn molt del nivell, bueno, però depèn, és que al final els castells que fas depèn del volum social que tens, amb la qual una colla que sigui considerada petita, que seria pues, una colla de 6, que fa castells de 6, doncs, bueno, a veure, no sabria dir el 100%, però, clar, com a mínim has de tenir 50-60 persones, mínim. És una colla de 6. Una colla de 8 consolidada, com per exemple el del Vendrell, un divendres has de tenir assaig 140-150 persones per poder fer les proves que necessites fer per poder portar després els castells a plaça. Bueno, mira, això és una de les coses, de les feines que tenim com a eixos principals dintre de la coordinadora, que és la difusió del fet casteller. Jo crec que, bueno, que cada vegada més es transmeten més diades en horari de matí, tenim programes, tenim tota una sèrie de visualitzacions que hem de tenir per al dia a dia. O sigui, no, abans sí que el tema del fet casteller estava molt enfocat única i exclusivament als castellers, no? Que sempre hem de fer un contingut molt més generalista perquè pugui arribar moltíssima més gent. I això és el que estem intentant fer, que és un dels eixos principals de la coordinadora, d'aquesta discussió. De fet, des de la coordinadora també hem posat en marxa l'últim any doncs, noves xarxes socials, per exemple, per poder donar aquesta més difusió i arribar a un perfil de públic diferent al que arribàvem abans. I al final és que la situació acabi millorant, que es tornin a veure els castells, perquè evidentment quan s'aconsegueixen les cites, quan veus les passes plenes de castellers i castelleres, doncs això també jo crec que és un reclam per la resta de gent que veu un al·licient en aquesta activitat.
També hem parlat amb Blanca Castro, membre dels Castells de Lleida, on de petita va ser enxaneta. Aquesta és la seva experiència des de que tenia 4 anys fins ara que en té 19.
Doncs jo vaig començar de ben petitona amb la meva germana i el meu pare i la meva mare quan just tenia 4-5 anys, més aviat 4. Jo no estava gaire fixada, la veritat, de tan petita, no era massa conscient, però sí que vam anar a veure una actuació amb la meva germana i els meus pares i, mira, ens van dir, ostres, doneu la talla, estàvem per allà brincant, saltant, i vam anar a veure un assaig, vam anar a provar-ho i, de debò, que des del primer dia doncs, ens vam enganxar amb la gent, amb la canalla, i ens vam quedar fins avui. Doncs nosaltres, la veritat és que no necessitem cap cos perfecte, nosaltres acceptem a tothom tal com és, tothom ha de trobar el seu lloc. Una enxaneta, doncs tindrà un cos d'enxaneta, però igual si no dones la talla d'enxaneta pots formar part de la pinya, pots formar part dels grallers, dels cabals, de l'equip de canalla, del que sigui. No, jo vaig començar la cotxadora, que és la persona més petita de tot el castell, que és just sota de l'enxaneta. Bueno, sí que des de la canalla és com quan ets acotxadora el que estàs esperant és més com, buah, vull s'enxaneta perquè ets qui fa l'aleta i és com tothom està esperant que arribis tu dalt per aixecar la mà i dir, ostres, està carregat, aplaudim i descarreguem, no? Sí que és una mica més la importància de que ets la persona que carregui el castell. Jo crec que per mi el més frustrant és no poder fer el que m'ha estat assajant, no perquè caigui, sinó perquè per altres factors no l'hem pogut fer. Depèn de la colla. Nosaltres ara fem 2 dies a la setmana i a l'estiu passem a 3 dies a la setmana. 2 hores. Dimecres de 8 a 10 i divendres de 9 a 11. Nosaltres dividim també els assajos en assajos únicament per canalla, que són mitja horeta, i després també fem l'assaig general. A l'assaig general doncs, fem proves netes en què només participa el tronc i la canalla i la pinya volta, però sense tenir contacte amb el castell, però també fem proves que són amb pinya, que seria més el que anem a fer a l'actuació, no? Uh-huh. I també hi ha assajos que són separats en el que actuen dels músics. Sí, sí, nosaltres tenim ajudes de l'Ajuntament i la veritat també ens autogestionem una mica, doncs fem tallers a escoles, fem xerrades i anem fent actuacions i amb això doncs anem fent. Doncs no, jo personalment he tingut caigudes, he patit caigudes a plaça i assaig, però mai m'ha passat res greu, no he hagut mai d'estar ni un dia sense assajar i també he sigut jugadora de bàsquet i jugant a bàsquet he tingut més lesions i he hagut d'estar mesos sense jugar, no? Sí, pensa que això és el punt de mira de tothom quan veu els castells, pensa que és una activitat que té molt de risc, però nosaltres ho tenim molt en compte, tenim tot el local adaptat, tenim les xarxes, la canalla porta cas, porta protector bucal i tots anem enfaixats. Mm-hmm. Per tant, tot això ho tenim supercontrolat. Jo crec que és una activitat que sempre atrau a tothom, és cultura i al final és patrimoni immaterial de la humanitat, no? Al final jo crec que és una cosa que no acabarà desapareixent. Igual a Lleida sí que no hi ha tanta cultura, però a Valls i a Vilafranca, si vas a les festes majors, sorprèn de la quantitat de gent que va a veure a la plaça només com s'actua a les 12 en punt del migdia. Uh-huh. Bueno, els sorprèn perquè hi dedico moltes hores, no? Ara també amb la responsabilitat que he agafat, doncs els diu, ostres, jo no podria posar tantes hores amb una sola cosa, no? Al final també sóc estudiant, m'estic creient una carrera, també necessito tindre la meva vida social, doncs bueno, necessito molta organització i al final també un recolzament d'ells que no el tinc. Individualment, ara, amb la situació que tenim de la colla, a mi el que m'agradaria fer és la Torre de Set. L'he fet ja, però després del Covid, que la situació ha canviat molt, doncs m'agradaria poder tornar-la a dur a terme. La veritat és que no tenim piques. Bueno, al final no és un esport, no? Cultura, fas actuacions, no fas competicions i crec que això també és una gran sort que quan actuem amb altres colles tenim doncs un piquet sa, no?, en el que t'ajudes, en el que et fas pinya i si hi ha alguna caiguda, hi ha alguna patacada, doncs sempre tens altres colles que t'ajuden i jo crec que això és el bonic dels castells. Ara tenim una actuació superimportant per Festa Major a Plaça Paeria amb 3 colles enormes que portaran castells molt grans i també que tothom ens pugui vindre a veure i també a participar.
A més, també volem conèixer quin tipus de preparació física han de fer els castellers i les lesions més habituals que pateixen practicant aquesta tradició catalana. Ens ho explica la Marta, que és infermera.
Sí, a veure, per ser casteller realment t'has de preparar físicament,
D'acord, has de fer bastanta musculació, però també són molt importants els estiraments, tant previs com després de tot assaig o tota diada. Sempre mirant cap al tronc superior, les lesions més freqüents, situant-se sobretot en extremitat superior o el traumatisme cranioencefàlic, que per sort tenim poca incidència, però seria una de les parts més exposades, no? I en les quals per això treballem més actes com el no mirar amunt mentre un castell puja, això, protegir-nos. Ara, tal com la protecció per, com a tal per la columna, no n'hi ha. Realment és mantenir una bona posició, no? I mantenir el cap no completament recte, sinó lleugerament de costat, mirant cap avall. I amb això, uns als altres, referint-nos a la pinya, ens protegim uns als altres perquè ens anem cobrint. I llavors, amb les caigudes, això no en soc completament experta perquè jo no pujo damunt dalt del castell, no? Però els meus companys sempre el que diuen és que quan ells veuen que van a caure, el que fan és com arronsar-se per intentar no picar, exactament. Sempre s'ha d'intentar previndre la caiguda. Una caiguda és una possible lesió castellera i llavors, doncs, abans que alguna persona es faci mal, doncs millor desmuntar el castell i tornar-ho a intentar. Doncs mira, la prevenció sobretot és assajar, no? I que els nens vagin molt preparats, realment. Fer moltes activitats, no només assajar que siguin grans, sinó assajar poms de dalt, assajar tot exactament, i que sempre hagin intentat fer el castell abans. I llavors, com a prevenció a l'hora de pujar, doncs això que ens diu la coordinadora, el casc és obligatori, no? Que protegeix el cap, i llavors no és obligatori, però sinó també els protectors vocals, també ajuden pels traumatismes vocals, tot i que no hi ha una gran incidència d'aquests, però ens ajuden. Bueno, ho intentem. A les diades sempre estem presents, almenys a la meva colla, no? Doncs perquè si hi ha algun problema, som els primers en actuar i que fem realment un triatge, i els assajos també intentem estar. I, bueno, el mateix donem consell, som els encarregats, doncs, de dir, treu-te aquesta arracada que et podria fer mal, o no miris amunt, estem a fora i anem veient les pinyes, i fem com aquesta activitat de prevenció, i llavors també fem activitat d'actuació, no? En el cas que hi hagi una caiguda o que algú s'hagi fet mal per qualsevol motiu, doncs el valorem i llavors decidim què fem. Exacte, molt. Enxaneta, cotxador i dosos. Dins de la tècnica no hi ha... No soc part, llavors suposo que des de la meva punt de vista seria assaig i assaig, no? Anar assajant cada vegada més i a veure, i sobretot que els nens no tinguin por i tirin. Ja ho dic, això és el meu punt de vista.
Doncs aquest és el resum que hem pogut fer dels castellers i la seva situació actual. Seguim ara amb moltes més notícies. Per primera vegada s'ha vist el moment en què una estrella, ja sense combustible, engoleix un planeta. Concretament, han sigut diversos astrònoms els que han captat com un planeta de la mida de Júpiter era arrossegat per l'atmosfera d'una estrella moribunda, i diuen que aquest serà el mateix destí que tindrà la Terra a mans del Sol d'aquí uns 5.000 milions d'anys. En parlem i li preguntem sobre el tema a l'astrònom de l'Observatori Fabra, Antonio Bernal. Antonio, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Ustedes también sois partidarios de esto? ¿Creéis que acabaremos, que la Tierra acabará así?
Mira, es que ese es un proceso natural que ocurre en las estrellas, a todas las estrellas les ocurre, que se les acaba su combustible nuclear, que es el hidrógeno, y entonces la temperatura baja y las estrellas crecen, aumentan de tamaño. Y entonces, al aumentar de tamaño, pues arropan a los planetas que estén más cercanos, a los más vecinos. Y en nuestro sistema solar se calcula que ese arropamiento llegará hasta más allá de la Tierra. De manera que tarde o temprano se acabará el hidrógeno del Sol, la Tierra, el Sol crecerá, se convertirá en una gigante roja y se tragará Mercurio primero, después Venus, y por último arropará la Tierra y ese es el destino final de la Tierra.
O sea, podemos decir que es un proceso natural, ¿no?
Sí, totalmente, que se ha visto en muchas estrellas en diferentes etapas. Lo que pasa es que esta vez lo que vieron fue una cosa más instantánea, porque vieron el momento en el que esto es un proceso que dura muchos millones de años, uh-huh. Un proceso muy lento, el ir creciendo de estrella dura mucho tiempo. pero vieron esta como en la última etapa. Es la primera vez que se ve tan cerca de ser devorada por su estrella, un planeta devorado por su estrella, y con la característica de que el planeta es un planeta muy grande, del tamaño del más grande del sistema solar, que es Júpiter.
Claro. O sea, se sabe a ciencia cierta, ¿no?, que la Tierra también pasará por esta fase, ¿no?, que pasará por esto, el Sol también se tragará a la Tierra. Y dicen que es de aquí unos 5.000 millones de años. ¿Esto puede variar o más
sí,
o menos es
esto,
así?
Mira, es que el cálculo del tiempo se puede hacer porque se sabe la cantidad de hidrógeno que hay en el Sol y se sabe a qué rata está consumiendo ese hidrógeno, de manera que con eso podemos saber cuánto tiempo le durará el hidrógeno. Sabiendo el tiempo que durará el hidrógeno, sabemos cómo se expandirá, porque se han visto millones o muchas estrellas en diferentes etapas, entonces se conoce muy claramente cuáles son todos los pasos, cuáles son las etapas que sigue, de manera que esto es un fin natural. Es la muerte, todos los planetas, las estrellas nacen, crecen, se reproducen y mueren, como los seres vivos, y los planetas nacen y mueren también.
Claro, porque este proceso, ¿cómo se ha descubierto? ¿En qué momento han podido captar este hecho, ¿no?, tan sorprendente para todos de ver? ¿En qué momento lo han visto?
No, este último suceso no es único. Simplemente lo que tiene de curioso es que captaron fue el último instante en el que el planeta ya era tragado por la estrella, pero se han visto, cuando digo visto es entre comillas, porque son observaciones indirectas, planetas en muchas etapas de ese proceso, ¿cierto? Entonces, como son procesos tan lentos, que duran miles o millones de años, entonces no es que se vea todo el proceso, mira, se la está tragando, se la tragó, no, sino que se ven etapas del proceso en diferentes estrellas. Y entonces, haciendo una estadística de todas esas estrellas, se conoce cómo es el proceso entero. Ese más o menos es el procedimiento.
Claro.
Y los métodos son indirectos para observar. Las estrellas hoy día no se pueden todavía observar de manera directa. Es muy raro observar estrellas de manera directa. Esta específicamente, que fue en el año 2020, no estoy seguro si lo hicieron por de manera directa o no, pero creo que no, porque ver planetas extrasolares fuera de nuestro sistema solar de manera directa es algo que está en experimentación apenas. Por el momento son procesos indirectos.
Claro, de manera que no podemos saber, ¿no?, si el proceso se podría ver o no en este caso, ¿no?, y saber antes del suceso en sí el momento, ¿no?, en el que esta estrella va perdiendo ya combustible progresivamente hasta que se produce este efecto final. Esto no lo sabemos aún.
Sí, no, se sabe. Se sabe, pero no porque se vea.
Exacto, quiero decir, no porque se vea.
Que se fotografió, sino porque hay unos efectos colaterales que nos dicen que el proceso ocurrió.
Claro.
Hay efectos colaterales, por ejemplo, movimientos de la propia estrella. Bueno, hay varios procesos para ver, entre comillas, los planetas extrasolares. Curiosamente, este del que estamos hablando, que salió pues la noticia ahora, que fue detectado en el 2020, pero o se estaba estudiando las fotografías o los documentos, y ocurrió realmente hace 15.000 años, porque la estrella está a 15.000 años luz de nosotros, que entiendo que está a 15.000 años luz de nosotros, entre 10 y 15.000 años luz. Entonces,
claro,
¿qué pasa? La información de ese suceso nos llega 15.000 años después.
Claro.
Entonces ahora estamos viendo, viendo entre comillas, un proceso que ocurrió hace 15.000 años.
Es curioso esto que comentas, porque además, en el caso, ¿no?, de que, imagínate que nos tocara más tarde que, más temprano que tarde, ¿no?, que esperemos que no, ¿podríamos saber cuándo el Sol se está quedando sin combustible y prevenir de alguna manera que suceda esto o no? ¿O es simplemente no, es un hecho natural y que pasará y ya está?
El sol tiene... No, es que falta mucho tiempo. Es que son 5.000 millones de años.
Claro.
La edad del sol se calcula en unos 10.000, aproximadamente unos 10.000 millones de años. Y han pasado 5.000 o 5.500, o sea que está en la mitad de su vida.
Uh-huh.
Entonces, eso es un proceso que
no lo podemos saber.
Nosotros no lo vamos a sufrir. Ya habremos desaparecido mucho mucho antes, más seguro.
Se calcula que la cantidad total de energía liberada por esta estrella desde el inicio del proceso, descubrieron que era sorprendentemente una estrella muy pequeña. Claro, esto, ¿qué diferencias puede tener también con el Sol en este caso? Porque el Sol no creo que tenga la misma medida, ¿no?, que esta estrella.
Sí, puede ser que sea más pequeña que el Sol. El Sol es una estrella relativamente pequeña, no es de las más grandes, es una estrella más bien pequeña. Entonces las estrellas, de acuerdo con su tamaño, tienen un final que es ligeramente, un poco diferente, digamos así, de las por ejemplo, estrellas pequeñas como el Sol, o un poco menos, o un par de veces más. Esas estrellas tienen una muerte que es una muerte tranquila. Entonces simplemente van creciendo, y después de que crecen mucho, se apagan y dejan una especie de huella que es una nebulosa planetaria. Otras estrellas que tienen más de dos veces o tres o cuatro veces la masa del Sol mueren de una manera violenta, que es lo que se llama una supernova. Entonces, de acuerdo con el tamaño de la estrella, quiero decir con la masa más exactamente, se conoce cuál es el proceso de la muerte de una estrella. La del Sol será una muerte tranquila y lenta, pero el que se engulle los planetas interiores no se escapa ninguno.
Claro. Claro. Además, el objeto que se fusionó con la estrella tenía que ser también 1.000 veces más pequeña que cualquier otra estrella nunca vista. ¿Esto siempre es así?
No, era un objeto, era un planeta. Y el planeta tenía, entiendo que tenía la masa de Júpiter, y que es un planeta muy grande. Es que Júpiter, piensa que tú tienes que poner 10 tierras una al lado de la otra para hacer el diámetro de Júpiter. Júpiter es muy grande.
Uh-huh.
Pero esta estrella, pues precisamente por eso fue que se pudo ver, entre comillas, porque los planetas grandes se detectan más fácil que los planetas pequeños. Y si este, como era tan grande, por eso se pudo ver.
Se pudo ver, exacto.
Sí, sí, es un planeta muy grande, como planeta. Pero no llega a la categoría de estrella. No tiene suficiente masa para convertirse en estrella, para quemar su combustible nuclear en una reacción en cadena. No tiene suficiente masa. Uh-huh. Sigue siendo planeta. Es como una estrella apagada.
Exacto. Pues Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra, muchísimas gracias por explicarnos este suceso tan increíble como sorprendente, ¿no?, y que tarde o temprano en la Tierra también pasará. Gracias por hablar con nosotros.
Por fortuna no nos tocará, ni a los tataranietos.
Exacto.
Bien.
No lo viviremos. Gracias.
Bien. Hasta luego.
Adiós. Adiós. Ja fa 20 anys que es va publicar el genoma humà pràcticament complet, però les incògnites sobre com funciona continuen sent enormes. Ara, un gran esforç de recerca ha fet un pas de gegant i ha comparat el genoma humà amb el de 240 espècies de mamífers, cosa que ha fet aflorar les semblances que hi ha. En concret, s'ha vist que pràcticament totes aquestes espècies compartim un 10% del genoma. Concretament, el compartim amb el 98% dels mamífers. I sobre aquest tema volem parlar amb el científic en l'Institut de Biologia Evolutiva, David Juan. David, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es toda una revolución genética, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo por la cantidad de información que proporciona y lo útil que es para muchos campos, sí.
¿Y qué animales la comparten?
O sea, en realidad este estudio está enfocado en mamíferos. Son 240 mamíferos seleccionados para hacer una representación lo más amplia y lo más diversa de los mamíferos. Y entonces, a partir de aquí, la información que estamos recogiendo es precisamente qué es lo que es más común y que está más conservado a lo largo de ellos, de todos estos mamíferos, y que, por lo tanto, es más importante para construir mamíferos sanos y, entre ellos, a nosotros, los humanos.
Y ahora, por ejemplo, sabiendo esto, ¿qué efectos puede tener a partir de ahora? ¿Qué es lo que ganamos con esto?
Sí, o sea, yo creo que para entender esto hace falta recordar que en realidad el genoma humano son 3.000 millones de bases. De estos 3.000 millones de bases, solo alrededor de un 2% de ellas sabemos qué es lo que son. Estas bases son las famosas letras A, T, C y G que forman la secuencia del genoma humano. Entonces, la mayor parte de los estudios que hacemos tratando de entender la genética y la genómica en humanos es básicamente una búsqueda de agujas en este enorme pajar para tratar de identificar qué mutaciones son importantes en una enfermedad o para un determinado proceso o para el desarrollo de un tejido. En fin, hay muchísimas preguntas. Uh-huh. En realidad, lo que aporta este estudio es que nos ayuda a acotar regiones del genoma que, por haber sido importantes a lo largo de toda la evolución de mamíferos, en realidad es mucho más probable que sean también importantes para todos esos procesos. Y, por lo tanto, reduce mucho ese espacio de búsqueda y es de gran ayuda en muchos ámbitos diferentes.
Y además también es un trabajo, ¿no?, que facilita el futuro y también nos proporciona muchos beneficios, ¿no?
Sí, sobre todo por esto, ¿no? O sea, por las vías que abre de cara a facilitar el descubrimiento de nuevas mutaciones y de nuevas regiones que son relevantes en distintas enfermedades, especialmente, por ejemplo, en enfermedades complejas como Alzheimer o Parkinson o el asma o la osteoporosis, o también enfermedades como el cáncer, que comprender cuáles son las mutaciones causantes o que son determinantes de que un determinado tumor evolucione de forma más agresiva es esencial para poder tratarlos y para poder diagnosticarlos. Y esta información que hemos generado nos permite simplificar y todos estos procesos y nos ayudan a mejorar el proceso de diagnóstico y a futuro de detección de posibles diagnósticos para uh-huh. estas enfermedades.
Claro, este descubrimiento es forma parte, ¿no?, del proyecto Zoonomía, en el que han participado investigadores de la Universidad Pompeu Fabra. Y además dicen que las zonas compartidas nombráis como regiones altamente conservadas. ¿Esto por qué?
Sí, estas son regiones que cuando comparamos los genomas de estos 240 mamíferos observamos que no han cambiado, que prácticamente no han cambiado. Estas zonas son particularmente importantes porque, bueno, a lo largo de los últimos 260 millones de años se han introducido muchísimas mutaciones a lo largo de todos los individuos de mamíferos y en realidad también se han intentado mutar estas regiones, pero sin embargo no se han conservado. Eso significa que estas posiciones, estas regiones del genoma, son muy importantes para mantener el estado de salud de un mamífero, de cualquiera, hasta un estado en el que realmente pueda reproducirse y esto sea heredable. Desde ese punto de vista, todo lo que estamos recuperando son señales importantes para la salud y para la supervivencia de cualquier mamífero, y entre ellos nosotros, claro.
Claro. Sí. Antes ya se había hecho comparaciones de genomas de mamíferos, pero solo con unos cuantos, ¿no? Solo con decenas de especies, no con 240. ¿Cómo es que se ha descubierto esto ahora y no antes?
Sí, en realidad cuando trabajaba, o sea, los estudios previos que trabajaban con menos especies tenían dos problemas. Uno, un sesgo, porque al final había grupos de especies que estaban mucho más estudiados, como por ejemplo los primates, y por otro lado, el hecho de que al tener muchas menos especies éramos mucho menos capaces de distinguir si cuando una posición estaba conservada era realmente porque era importante o porque por azar no habíamos encontrado el mamífero que lo hubiera cambiado. Al ampliar a generar este dataset, este nuevo conjunto de genomas bien distribuidos y más amplio, nos permite distinguir estas señales de conservación a un nivel de una resolución muy alta, concretamente al nivel de cada base del genoma humano. O sea, que ahora mismo podemos decir si cada base del genoma humano, de estos 3.000 millones de bases, ha sido importante o no a lo largo de la evolución de mamíferos, que antes esto solo se podía hacer en regiones más o menos grandes.
Ah, de acuerdo. Y también una de las cosas que curiosas, ¿no?, que he leído sobre este estudio, sobre este trabajo, es que también permite saber por qué los humanos tenemos esta medida de cerebro, ¿no?, de la cabeza.
Sí, sí, en realidad cuando hacemos este tipo de comparativas, fundamentalmente analizamos dos líneas. Una es esta, que tiene más que ver con la conservación, de la que hemos estado hablando hasta ahora. Pero luego, cuando detectamos regiones que en general no se han cambiado en mamíferos porque son importantes, también podemos mirar a qué conjunto de ellas sí que han cambiado en unas especies concretas. Y en este caso, pues, por ejemplo, cuando hacemos esto enfocándonos en primates y en humanos, vemos que las regiones que han cambiado, específicamente en primates y en humanos, pero que son comunes al resto de mamíferos y que, por lo tanto, son importantes, desde esta definición de que lo que está conservado es importante funcionalmente, en realidad, en el caso de primates y humanos, está relacionado con genes que están activos específicamente en el cerebro. Y algunos de ellos se han relacionado con procesos de mielinización de las neuronas, que es un proceso que se sabe que es importante en la evolución humana, o del desarrollo del cerebro en general.
Además, una de las otras conclusiones de este trabajo es que las especies que tienen menos cambios en las regiones que comparten con otros mamíferos tienen más riesgo de extinguirse, ¿no? Cosa que puede también permitir identificarlas y protegerlas en este caso.
Sí, en realidad es la otra cara de esta relación entre la importancia y la conservación. Cuando empezamos a ver que especies concretas pierden muchas de estas regiones, en realidad lo que estamos viendo es que tienen algunos problemas para conservarlas, y esto tiene que ver con el hecho de que están en situaciones cercanas a la extinción, es decir, que ya tienen poblaciones claro, pequeñas, y esto les hace difícil conservarlas.
Claro, imagino que ahora estos resultados, ¿no?, también serán la base de muchas otras búsquedas, ¿no?, de muchos otros descubrimientos que podréis hacer a partir de ahora.
Sí, de hecho en eso estamos nosotros y mucha gente, ¿no? Al final, liberar y publicar este tipo de datos son una oportunidad enorme para la comunidad a partir de aquí. Hay muchísimos estudios que están por venir, algunos de los que seguimos trabajando nosotros, pero en general la comunidad, y de hecho casos previos, antes hablabas, ¿no?, de los estudios con menos mamíferos, uh-huh, esos datos ya fueron muy útiles porque la comunidad los acoge y a partir de aquí puede sacarles partido. Esto en realidad es un salto hacia adelante en la misma dirección, o sea, la posibilidad de aprovechar esta información en muchos contextos diferentes.
Exacto, así es. Pues David Juan, científico del Instituto de Biología Evolutiva, gracias por hablar con nosotros y a seguir estudiando, ¿no?, a seguir buscando nuevos trabajos para ir evolucionando, como bien dices. Gracias. ¿Feu alguna col·lecció? ¿Sou col·leccionistes? Us pregunto això perquè en uns minuts parlarem amb un home que col·lecciona sobres de sucre. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este sábado en Eclesia hablamos de cómo atender los desafíos que propone el cambio climático. El Papa Francisco matiza en la necesidad de una conversión ecológica. ¿Qué tipo de mundo queremos para nosotros y las generaciones que vienen? Además, conocemos a Chiti Hoyos, la samaritana en Twitter, a quien la enfermedad de su hijo le hizo ser consciente de la fuerza de la oración y ahora es apóstol de ella en las redes sociales. Y nos acercamos a la salud mental de nuestros jóvenes, que en los últimos años ha sufrido un importante deterioro. Ante el aumento de las autolesiones y las conductas suicidas, hablamos de prevención y acompañamiento. Eclesia con Irene Pozo, el sábado a las 12 del mediodía, en 13.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El Boss Wear. Aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12%. ¿Por qué?
La clave yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y como consecuencia el modelo de 100% teletrabajo o el full remote, como dicen.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El Jaume Dagès és col·leccionista de sobres de sucre i nosaltres volem parlar amb ell perquè ens expliqui d'on li ve aquesta passió. En parlem. Més de 400 sobres de sucre buits s'exposen a Sant Andreu. Tots són de bars, cafeteries o granges ubicades al districte andreuenc i que el Jaume Dagès s'ha recopilat des de fa més de 70 anys. A través d'aquestes bosses, aquest veí de Sant Andreu vol promoure que els visitants recordin històries o anècdotes allà viscudes amb el nom de Coneix el Districte Nou a través dels sobres de sucre i que es pot veure fins al 5 de maig a la seu de la Societat Cultural i Esportiva La Lira. En parlem amb ell, amb el Jaume Dagès. Jaume, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, això de que 400 sobres de sucre es mostrin aquesta història de Sant Andreu a través d'una exposició és curiós, no?
Sí, primer em permeten que faci una petita rectificació, perquè la col·lecció tenia que estar exposada fins al dia 7, que has dit el 5.
Ah,
però com que resulta que necessitaven el local per una altra exposició, doncs la vaig treure. Vull dir que ara doncs ja no la tinc a casa, però esperant poder trobar un altre lloc per exposar-la.
De moment no hi ha exposició, però està vostè buscant a veure si la pot exposar en algun lloc, no?
Sí, és una de les coses que estic buscant. Costa molt, no sé per què, perquè hi ha molts centres cívics que es podrien exposar, perquè jo, si em permets, faig una mica d'història del que és la col·lecció aquesta.
Sí, i tant.
Ho dic perquè, com que són de sobres de sucre, a vegades m'ha trobat, què fas? Una guia de restaurants? Que fas? Dic, no, jo faig una història del barri. O sigui, jo fa anys que faig exposicions i sempre les he fetes a fora de Barcelona. I al final, bueno, doncs ara ja vaig a fer Barcelona, però clar, Barcelona sencera és impossible fer-la de cop. I llavors el que vaig fer és dividir-la pels districtes municipals, que són 9, que són 10, però jo l'he dividit per 11, perquè a l'Eixample està aquí menys que... Llavors, la història és que faig Sant Andreu, per exemple, aquesta aquí he fet Sant Andreu, i els barris que corresponen. Si fos a Sants, faria Sants, Montjuïc i tots els barris que... O sigui, cada districte té els seus barris. I el que faig jo, o intento fer, i jo crec que algú ja ho va entenent, és que tots tenim una petita història. Mira, explicaré alguna d'aquestes de l'exposició, que són les més recents. Estàvem al dia de la inauguració fent, bueno, ensenyant allò d'allò, i un em diu, Jaume, vine, què vols? Diu, mira, aquest bar anàvem a dinar amb els meus pares quan jo era petit. Dic, i què? Bé, i de cop i volta en surt un altre. I, ostres, doncs jo també anava amb els meus pares a aquest bar que hi havia el senyor no sé què, no sé quan. I es van quedar allà una estona comentant tot això. Això és el que jo promo. No que si aquest bar, si parlaven de Con Alonso, si d'això, això no m'importa de res. A mi només m'interessa és la relació que puguis tindre al record. N'hi ha de Sant Andreu que em diu, ostres, aquí aquest restaurant, dic el restaurant perquè no hi és tampoc, és el Can Ramon, diu, aquí fèiem les comunions, fèiem els casaments, es feia tot, i jo recordo que vaig anar a un casament i els meus pares em van portar aquí per fer la comunió. Això és el que jo promo. La relació, el pensament, el record, tots hem anat a alguns llocs que ens han fet més, ens ha fet una mica d'història, per dir d'alguna manera. Te'n diré una altra. Aquesta és més curiosa. A vegades algú m'ha vist el Drugstore i un dia un em diu, ostres, el Drugstore, oh, goig, és la mare. El problema que em va treure a les 3 de la matinada un Drugstore, i perquè ni vaig dir a la dona que me n'anava, que era comercial, 3 dies a fora, i quan vaig tornar dic, hosti, no li he donat res. I vaig anar al Drugstore, i com que el Drugstore era com una galeria comercial, i hi havia restaurant i tot, i no tancaven tot la nit. O sigui, això, els records, a través del dixós sobret de sucre.
Exacte.
Una altra de les primeres que vaig fer, em vaig fer una altra d'exposició a Terrassa, que eren diversos tipus de col·leccions, i hi havia la meva. I de cop i volta veig tres senyors grans amb un sucre, o sigui, n'hi havia 70, i només marcaven un sobre de sucre, i van estar mitja hora parlant. Te'n recordes? Jo passava al costat... Te'n recordes quan una va haver-hi la riuada, quan va haver-hi no sé què, quan... Mitja hora. I dic, això és el que jo vull. No que parlin de si es menja Déu, sinó això és a part. Això ja t'ho deixo a part. Però és
la història d'aquesta. El record
que un a l'altre es troba i el teu record, i ostres, però sí, jo vivia davant aquí. Aquesta és una mica la història. I després, el complement, són els carrers. Perquè hi ha carrers que han desaparegut i han sigut carrers que han fet història a la ciutat. I llavors, la meva col·lecció és això, el record. I el record és els carrers, perquè hi ha llocs que dius, què ha fet famós el carrer? El bar? O el bar, o el local, o la discoteca? O el carrer... Qui dels dos ha fet famós el carrer, ha fet famós la discoteca? Per dir una discoteca, un bar, el que sigui. Uh-huh. O el bar ha fet famós el carrer. I, bueno, això és una miqueta la història, el tema de que pensis i recordis, i és allò, com un em va dir, diu, és com si tu poses el plat i jo tinc de posar la història, doncs molt bé.
Clar.
I no la història de dir, hòstia, aquells que diuen, ui, si jo expliqués la meva història. No, aquí no es tracta de la teva història. Es tracta de que, promogut per aquest local, que pot ser un bar, pot ser un hospital, pot ser una discoteca, pot ser una fàbrica que hagis treballat. Ostres, però jo vaig treballar en aquesta fàbrica. Sí, és veritat, me'n recordo això. El record del pensament de cada un.
Exacte. I vostè quan va començar a col·leccionar tot això? En quants anys porta fent-ho?
Bueno, jo ja he sortit bastant afabada, però assegurat. Uns 70 anys fa que els estic guardant.
70 anys guardant sobres de sucre.
Perquè quan jo vaig començar, en aquella època, el que es col·leccionava eren els banderins, que cada poble tenia el seu banderí, els cromos, els números de la loteria... Això era el que després per les senyores, que era molt curiós, quan anaven a algun poble, que llavors es feia, ara no, ja no es fa, hi havia unes culleretes que a la banda del mànec hi havia l'escut del poble. I això també ho feien les senyores. O sigui que tots teníem tema per col·leccionar. O feien vidals, o sigui, això és el que es feia abans. I jo vaig començar per no fer els cromos i fer això, perquè jo vaig començar amb els sobrets de sucre, amb el meu germà, que era més gran, i m'emportava, i els amics, i així, doncs, mira, els vaig anar col·leccionant. Mm-hmm. I, bueno, així.
I clar, 70 anys col·leccionant sobres de sucre, quants en deu tenir ja?
Bueno, ara sí,
tenim moltíssims.
Sí, bueno, en tinc més de 100.000. O sigui que...
Més de 100.000.
100.000, sí.
Més de 100.000, increïble.
Són tants anys. Clar. En tinc uns quants anys de classificat, i molts per classificar, esclar, perquè això és molt entretingut. Perquè si compres o et donen o canvies o això, un paquet, després has d'anar-los classificant. Aquests són d'aquí, aquests són per allà, són col·leccions, però hi ha les col·leccions. I hi ha els nominatius, que és això. El tema del nominatiu és el que porta el nom del bar, i després hi ha els que són les clàssiques col·leccions que t'has trobat, que hi ha un monument o hi ha un qualsevol cosa que digui que pot ser col·lecció.
Clar. I vostè porta... Com els ha obtingut aquests sobres de sucre? Vostè anava, per exemple, per tots els bars... del barri, d'allà de la zona, i els anava agafant, els anava col·leccionant, o com ho feia?
No de la zona, no. Jo he fet vacances buscant el lloc. Aquesta la dona va dir, ara aquest any on tenim que anar a buscar-te sucres.
Ah, d'acord.
O sigui, els he aconseguit jo comprant-ne, i aconseguit canviant, i aconseguit anant a llocs, i bueno, sí, clar, amb els anys doncs, vas acumulant, vas fent canvis amb altres col·leccionistes, i és clar, com que tampoc els pots anar donant tots, o si no els pots treure tots, doncs per això els vas acumular. I ara, doncs, mira, tinc tants que, bueno, vull mirar ja què faig. Jo el que ara m'interessa és això de la història de Barcelona, però és clar, és que és molt curiós, perquè jo parlo, jo per exemple, ara dirà, hòstia, aquest tio és gran, però és que tots tenim una història amb un local, amb una discoteca, amb un hospital que ha anat bé o ha anat malament. Qualsevol cosa, tot un sobret de sucre et pot portar molta història, pot portar molts records, i això és el que, jo intento, no parlar del bar, ni que si el bar Pep fa mandorrilles o l'altre fa que no, això no m'interessa ni jo no el que vull és que una persona se'n recordi per culpa del sucre, se'n recordi d'algú d'ell. I si són dos, i si són tres, doncs millor. Perquè a vegades estàs amb uns amics i dius, escolta, jo l'altre dia vaig anar a aquest lloc. Ostres, però si no, si... jo hi vaig anar i esclar,
aneu recordant.
Una cosa porta l'altra. Una cosa porta l'altra.
Exacte. I aquests sobres, com els té classificats? Com els té dividits? Perquè, clar, Barcelona és molt gran, no? I sí, suposo que ho deu dividir en unes...
Sí,
d'una manera concreta.
Sí. A més, la classificació també dona peu a que recordis d'allò, o sàpigues llocs del teu barri que no sabies. O sigui, jo faig el districte, he fet aquest de Sant Andreu, no? Uh-huh. En tots els carrers que jo tinc. I hi ha carrers que són del Bon Pastor, i hi ha carrers que són de la Sagrera o de Naves, que són els barris que corresponen aquí. Llavors hi ha molts que em deien, ostres, aquest carrer era d'aquí? Però jo pensava que perteneixia al districte 8 o que perteneixia a un altre. Això també és curiositat de conèixer una miqueta el barri que has viscut tota la vida i que, clar, fas una vida normal i tampoc t'has preocupat que sapiguessis aquest carrer. Pues, bueno, per exemple, a Sant Andreu molts es van quedar parats perquè el Congrés i els Indians és un del barri, és un barri petitet que hi ha sobre de Naves, però que ningú es creia, ai, doncs jo em pensava que perteneixia a un altre lloc. Doncs no, és una punteta del barri, del plan de Sant Andreu, que perteneix a Sant Andreu. I, bueno, i et dic per carrers, i després també la curiositat és això que he dit, de carrers que han canviat. Per exemple, el jovent no sap que, per exemple, les Rambles dividien en cinc trossos. Que eren les diferents rambles fins que les van unificar.
Uh-huh.
I com això, doncs, hi ha una pila de carrers que quan ho veus i llocs que dius, ostres, però és veritat, si aquí hi havia, per exemple, el Passeig de Gràcia. Ara estic preparant, fent la Ciutat Vella. Bueno, és que et quedes parat de la quantitat de moviment que té la ciutat amb aquestes coses.
I tant.
Però molt, o sigui...
És un reflex també de com ha anat canviant tota la ciutat.
Sí, tant amb els carrers com els locals que han sigut famosos, que han donat molta vida i que, bueno, per el que sigui, però no ha aguantat o el que sigui, bueno, però això que ha quedat... I a vegades no saps que parles amb algú i li ensenyes un sucre, ostres, i tant. I ara me n'estic veient uns quants, com això que t'he dit del Drustor, doncs és un, però també hi ha un altre que potser alguns no se'n recorden, i era la plaça Catalunya, el Corte Inglés. El Corte Inglés eren dos locals, i al mig hi havia el plaça, el sòtano, que era una discoteca, restaurant i tot això una mica, i a dalt, al primer pis, hi havia el Club San Jorge, que eren els... El ball dels soldats de l'exèrcit. Jo, amb un de les anagrames que poso al primer pis ballant els soldats i el sòtano, a la plaça, tocant el piano el Jaime de Mora i Aragón. Estic parlant de gent antiga. Però, bueno, qui s'ho passava millor? Pues, bueno, pues aquestes són les anècdotes que jo intento que la gent no ho vagi entenent, i bueno, si li agrada, doncs estupendo. Sí.
Clar, també es tracta d'una manera de no oblidar el passat.
Exactament.
Saps? Perquè fa recordar i alhora no oblidar, no, el que vosaltres heu viscut durant tots aquests anys anteriors.
Bueno, aquí venia a dir-te, dius, vosaltres, sí, els que tenim una edat, però vosaltres que sou més joves, també teniu...
També recordar-ho, exacte.
També, amb el temps també els podràs recordar.
Exacte.
O sigui, és una cosa que no s'acaba, perquè...
Serveix per tothom, tu, exacte. Sí,
exactament,
sí.
Tu deus anar a un posto a divertir-te i dius, pues mira, jo havia anat aquí, o anava allà, o a la família, o el que sigui. O sigui que els vells tirem avall, però això no es para. Sí, això és un continu moviment i, per tant, a mi el jove pues, també va tenir la seva, tindrà el seu record i la seva història amb el que
hi ha ara. Exacte. Sí. I tant, doncs déu-n'hi-do la feina que té vostè, Jaume, per tal de recopilar tot això de Barcelona, que no és que sigui una ciutat petita, eh?
No, però és que has de comptar que de Barcelona 400 eren Sant Andreu, però és que en total me'n surten uns 8 o 9 mil, eh?
Clar.
En Barcelona, en tots els districtes. Clar, el districte dels Eixamples n'hi ha a vora 2.000 cada Eixample, a la dreta i 2.000 a l'esquerra. Però és que a Ciutat Vella me'n surten altres 2.000, més o menys.
Déu-n'hi-do.
I després queden els barris de Sarrià, queden els barris de Nou Barris, i, bueno, esclar, tot això sembla que no, però vas acumulant, van sortint carrers que ja no hi són, llocs que no hi són, i, bueno, i així també passa, així serveix també perquè els jubilats puguem mantenir, és que així, aquestes col·leccions entretenen molt.
Exacte, és un passatemps, és un passatemps.
Sí.
Clar, a banda de sobres, també fa recopilacions d'altres coses? És col·leccionista de més coses?
Ara sí que m'has tocat el punt feble. Jo et considero un trapaire. Tinc de tot. Tinc revistes. He sigut d'aquests que tot m'ha sabut greu tirar-ho. I tinc números de secs, tinc números de la loteria, tinc pins, tinc les clàssiques tals de cava. Tinc revistes, tinc punts de llibre, és que no he sabut tirar res.
No m'ho imagina com deu tenir casa seva.
Tinc un quarto que ja només puc entrar jo. La dona ja diu...
No m'estranya. No m'estranya.
I, bueno, tinc... O sigui, un dels temes aquest, que també tinc tantes coses i que les vull començar a treure.
Ho podria començar a treure fent aquestes exposicions, no també?
Sí, això també, si trobo algun lloc que pugui...
Clar.
Ara m'agradaria, aviam si pogués, a Sants, que també és un districte curiós i molt interessant perquè té el poble espanyol, té el que era el parc d'atraccions. Clar, això també hi ha sucres i això també pot portar molts records.
I tant.
El mateix que el Tibidabo, el poble espanyol tenia un parc d'atraccions. I, esclar, i després feien hi havia una discoteca molt famosa, i després hi ha el poble espanyol, que també té els seus restaurants, les sucres. I, bueno, pues, això és el que estic intentant, que tothom quan vegi una mostra, però sí, tant, jo havia anat aquí, jo havia anat allà, fent l'exposició, mirant el correu, recordo que una noia... Diu, algú se'n recorda del bar aquest, abans d'aquest bar, que és el Pomilla? I jo dic, normal. Què era el bar de la Pomilla? Quin bar hi havia abans de la Pomilla? Que és un bar que hi ha a la Rambla de Sant Andreu. I ja va saltar un... Sí, no, l'Infante. Però és que al saltar un, em van saltar 7 o 8, però sense parar. Jo, ostres, sí, és veritat, l'Infante. Jo anava aquí, jo anava amb la promesa, jo anava no sé què, em trobava amb els amics. Bueno, doncs, fixa't, en un moment, només una petita conversa, sense només parlar del nom...
Ja va sortir tot.
Ja va sortir tot. I això és el que intento.
Exacte. I, a més, no només recopilant sobres de sucre, sinó moltes altres coses, com ara comentava, i tant.
Sí, de tot. Si hi ha algú que faci col·lecció d'algú, que m'ho digui, que ja ens entendrem.
això segur. Com a expert en col·leccions.
Clar, perquè a més tinc de cuidar, perquè si no, la meva filla, ella diu, papa, jo això no em faré res, eh? No, sí que anem bé.
Exacte.
I, doncs, mira, aquesta és la meva distracció i aquesta és la meva il·lusió que una cosa que tothom considera, va, un sobre de sucre, va, doncs que doni peu comentaris, a històries, a recordar-se, bueno, això és el que és, això és el que intento.
Uh-huh. Perquè, Jaume, a què es dedicava vostè abans?
Bueno, jo he sigut últimament era comercial de venda d'ascensors, fixa't.
Ah, mira.
Clar, això ja saps què passa, que també m'has dit, no t'ho estrell, també com que feia comercial de carrer, doncs clar,
anava a
les ambassadores, també anava a les ambassadores, i llavors deia, mira que sóc col·leccionista. I clar, com que va ser una cosa novedosa, perquè ningú anava d'allò, doncs vaig aconseguir, ara ja no em donen res, perquè com que hi ha hagut els abusos, com totes les coses, després ja jo anava i donaven dos sobres de cada tirada que feien de tot el que feien, i mira, així vaig anar fent-ne molts. Ara després, com que ja hi va la gent i ja se'n volen portar les caixes, ja intenten allò, esclar, els abusos és el que he fet, que també, doncs mira, molts no puguin tindre tant material, però per això, perquè ja no els és més difícil aconseguir-lo, clar.
Mm-hmm. Doncs, Jaume Degés, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència, la seva història, que és el que diem, no? La història no ens la fan, sinó que la fem nosaltres.
Exactament.
I vostè, en aquest cas, doncs, l'ha fet i l'està fent per tothom, també.
Tots tenim una petita història. A vegades només falta que ens diguin el punt. Doncs el punt és això. No que explicar que jo vaig estar, no sé, no. Sobre aquest local o sobre aquest sucre, poder treure una miqueta els teus records, la història, el que sigui.
Exacte. Així
sí,
és.
Bueno, no digues.
Doncs moltíssimes gràcies, donar-te les gràcies per explicar-nos-ho.
Gràcies a tu per poder... Ja has vist que m'enrotllo una mica, però és que...
No,
home, no. Fa tants anys que estic amb això que m'agrada.
Fa il·lusió.
Fa il·lusió. I, bueno, gràcies perquè costa molt de que es pugui donar a conèixer i que surti una miqueta i després animar una miqueta la gent també que faci col·leccions. I cadascú, tot, a partir de dues coses ja pots dir que ets col·leccionista. A la menys, i a més aquestes col·leccions obertes, com aquesta, com els punts de llibre, com tot això, són, les pots posar com vulguis. No tenen... No és com, per exemple, els segells que tenen... Aquest va, aquesta fulla, amb aquest raconet... No. Aquestes col·leccions són lliures i tu les pots puntar com vulguis. Per colors, per rectes, per mides, pel que tu vulguis. Bueno, jo la faig per això. Jo la faig per la història de Barcelona.
Exacte. Doncs tant de bo li donin aquesta oportunitat d'exposar aquesta col·lecció dels sobres de sucre i les altres, a veure també si pot fer alguna cosa, perquè només sentint la il·lusió amb la que ho transmet, ja val la pena.
Bueno, moltes gràcies per donar una mica de difusió d'aquesta col·lecció, que ja no estic tan enamorat.
Com ha de ser. Gràcies, Jaume.
Gràcies a tu.
Els tatuatges són molt més que una moda passatgera. Encara que els últims estudis xifren en 4.000 i 5.000 anys aquests adornos corporals, per increïble que sembli, la composició d'aquests apenas ha canviat. Avui en dia, la majoria de tintes negres s'elaboren a partir de carbó, un material que ja utilitzaven els fenicis. Però atenció, perquè segons la Societat Catalana de Dermatologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, encara que a Europa existeix una regulació de tintes, el fet de tatuar-se no deixa de ser una tècnica invasiva que comporta un risc a curt i mitjà termini. La Begoña es va fer un tatuatge fa uns anys, ara se l'està borrant i amb nosaltres ha parlat sobre el tema.
Bueno, decidí hacer un tatuaje, me lo hice con 18 años. Me lo hice inconscientemente, o sea, no era consciente de lo que me estaba haciendo. Un tribal, que era la época de los tribales que se llevaban y demás, y yo quise hacerme uno también. Y claro, evidentemente ahora ya después de 20 años, pues no gustaba. En la espalda, medianito. Esto ya, bueno, ya cuando ya fui madurando, pues me di cuenta que no, que estéticamente no iba conmigo, no iba con mi persona. Yo creo que llevo, sin exagerar, como 8 sesiones. 8 sesiones de láser, una vez cada mes y medio. Cada mes y medio me vuelvo a hacer el láser. Lo que pasa que sí que es verdad que la última sesión me la hice antes de la pandemia, y lo tengo bastante, bueno, lo tengo bastante borradito, que creo que ya me quedaría un par de sesiones y listo. Quedaría un pequeño relieve, pero no se notaría mucho. La piel hay que dejarla que regenere y puede meter, claro, por ejemplo, no sé por decir, cada 3 semanas. Duele muchísimo, o sea, es un dolor que no se puede aguantar. Lo que pasa que yo, bueno, me recomendaron que me pusiera una crema con anestesia que reduce un poquito el dolor. Pero bueno, aún así es brutal, es que es brutal. Es un como un temor, todo el rato temor, y chispazos, saltan chispazos, y es terrible, ¿eh? Sí, ya me lo dijeron, que era doloroso. Y luego también hay zonas que duelen más y zonas menos. ¿Qué pasa? Que yo lo tengo justo en la columna, donde toca hueso, entonces ahí duele más. Si no recuerdo mal, las primeras sesiones fueron 150 euros. Y luego ya me lo bajaron a 100 euros, porque como ya se iba eliminando y demás, pues las primeras sesiones 150 y luego ya 100. Claro, no todos los tatuajes se pueden quitar igual, porque algunos tienen color, eso cuesta más. Lo bueno que el mío era, pues era tinta negra, ningún color ni nada, porque eso sí que cuesta más y se requiere de más sesiones.
¿Y qué diuen els metges sobre fer o no fer tatuatges? Això li hem preguntat al doctor Juan Ferrando, dermatòleg jubilat i també professor titular de la UB.
Los tatuajes están ahora muy de moda. Yo casi cada día, gente joven que visito, chicas o chicos, o pequeños tatuajes oscuros, negros normalmente, o algunos chicos, pues bueno, unos tatuajes imponentes en la espalda, en los brazos, etcétera, de varios colores. A ver, mucha gente lo hace, normalmente no hay problemas. Tengo que decir, como médico y como dermatólogo, a nosotros, entre comillas, no nos gustan los tatuajes. La gente se tatúe la piel, tú no te tatúas el hígado, ni los pulmones, ni el corazón. Muy bueno no puede ser, a no ser que hagas una reacción como alérgica al tatuaje. En principio no es muy saludable, pero normalmente hay que reconocer que tampoco da problema. Ya extraña en la piel, parte de la piel, de los histiocitos, los macrófagos que se comen el pigmento y tal, y este pigmento queda fijo, etcétera. La verdad es que sorprendentemente suelen tolerarse bien y sin problemas, hay que reconocerlo, y el único problema que puede haber de verdad y existe a veces, bueno, se me ocurren 2 o 3, pero básicamente que la persona haga como una alergia al tatuaje, y esto ocurre especialmente en tatuajes de colores, el rojo y el verde, pues hay algunas personas que reaccionan mal, hacen un granuloma, una inflamación, una hinchazón. O sea, el peligro más importante es este, que hagan como una alergia. Lo que hay que ver y hay que valorar con cuidado es que a veces las personas, fíjate, aprovechan que tienen un lunar o una peca y tal, y lo hacen servir como de ojo del tatuaje, o lo incluyen dentro del tatuaje. Y esto puede ser peligroso, porque si este lunar y tal cambia de forma, se transforma y puede llegar a melanoma, el tatuaje lo puede, digamos, encubrir y hacer más difícil su diagnóstico. Con esto, ¿eh? Yo creo que no pillaría mucho tatuaje, ¿eh? Cicatriz y fibrosis y el colágeno extraño y pegue mucho el tatuaje. El problema es el mismo. Si es alérgico al tinte, es igual que sea un tatuaje pequeño. Pero luego, si es un tatuaje grande y tienes alergia al tinte, imagínate. En todo caso, aconsejaría algunos tatuajes que son temporales, que duran un tiempo, poco a poco se van borrando. Pero ponerte una cosa hecha ya para toda la vida, te encuentras muchas veces que hay chicos o chicas que para encontrar trabajo y tal, pues el tatuaje es un hándicap, en el sentido de que depende de qué empresas o qué profesiones, pues no se ve muy bien que la gente va a tatuar, entonces lo quieren quitar. Y ese es un problema. Claro. Quitar tatuajes no es fácil, ¿eh? Hay otros en hacerlo, esquinas, láseres y tal, pero normalmente no quedan bien, ¿eh? Siempre se nota un poco dónde ha habido el tatuaje. Que uno se haga un tatuaje y me está embarazada, pero que pase nada, ¿no? Porque tú, supongo que no, que en principio no habrá problema, hombre, que no se lo hagan el pecho y el bebé esté chupando, amamantando el bebé con un tatuaje en el pecho, que no creo que tienes que pinchar donde viene un tatuaje, hay un peligro que puedes poner un pigmento dentro de la médula. Sería raro, ¿eh?
I si parlem d'esborrar tatuatges, havíem de parlar també amb Luis Deupeña, que és l'amo de Rey Studios, el primer estudi expert en eliminació de tatuatges. Així és com va començar a fer-ho.
Bueno, yo llego de manera fortuita. Yo trabajaba en un servicio de urgencias, sanitario puro. Entonces, bueno, quería un cambio en mi vida y la oportunidad, el doctor Jaime Tufet me dio la oportunidad de entrar en este maravilloso mundo de la luz, del láser. ¿De acuerdo? Yo no tenía conocimiento de lo que era un tatuaje ni cómo se realizaba y mucho menos que se podía eliminar. Entonces, bueno, el doctor Tufet es un erudito, un visionario. Pues me dejó pilotar el láser en picosegundos, que era el láser de última generación, que la particularidad que tiene, y es nuestra máxima, es que no deje lesión. No nos sirve de nada eliminar un pigmento cambiándolo por una cicatriz, ¿no? Entonces, bueno, empecé a investigar, me empecé a tatuar para poder ver qué era un tatuaje y cómo podía eliminarlo, y a partir de aquí, prueba-error y mucho estudio de física, mucho estudio de anatomía y las diferentes variables que comporta un tatuaje. Siempre vamos a recomendar de ir a un artista tatuador en un centro con todos los permisos, ¿no? Eso nos va a dar una seguridad. También es muy importante la experiencia del artista tatuador. No tienen conocimientos dérmicos, no son dermatólogos, pero han tratado muchas pieles a lo largo de su carrera. Entonces, bueno, eso les hace expertos, ¿no? Expertos en piel, no a nivel universitario, pero sí por trayectoria. Uh-huh. Entonces yo también he aprendido de ellos y yo he podido realizar más de 20.000 tratamientos, pero es una maraca, ¿no? Yo he puesto conocimientos médicos, conocimientos de tatuaje y de la física. Entonces aquí, a partir de aquí, entiendes cada tatuaje. Hay que diagnosticar cada tatuaje. Cada tatuaje esconde un secreto y sí que es cierto que administran un pigmento dentro de la dermis. Entonces yo sé que el tema de la tinta es un tema complejo, cual tampoco puedo entrar porque he intentado investigar y es realmente difícil, pero sí que he estudiado las agujas, las maneras de introducir la tinta en nuestro cuerpo. Y eso te va a dar la solución para poderlo eliminar, uh-huh, siempre y cuando tengas una maquinaria que acompañe. La herramienta es importante. Básicamente las redes sociales nos van a favorecer mucha información. Luego también los resultados. Yo, al ver tantos tatuajes, puedo intuir si está bien hecho o no. Un tatuaje, por ejemplo, con presencia de cicatriz, no sería un buen tatuaje. Entonces, las reseñas, la experiencia y los años que lleva tatuando. Sí que es cierto que ahora hay una buena bancada de nuevos tatuadores que vienen de la ilustración. Realmente, la experiencia se hace andando en este sentido. Y yo lo que buscaría serían tatuadores con bagaje. Los aprendices ya están en los estudios, pero no les dejan hacer según qué piezas, ¿no? Uh-huh. Y siempre supervisados por un tatuador profesional. Tatuador amateur, el paciente ya te dice, yo ya he ido a un garaje y me lo he hecho en un garaje. Bueno, ya asume una serie de riesgos, ¿no? Bueno, yo siempre miraría que tuvieran todo en regla, lógicamente, y la experiencia del tatuador. Sí, a veces todo tatuaje va íntimamente y cogido de la mano de una emoción. Ya puede ser un amor, un desamor, incluso el nombre de tu hijo. ¿Qué sucede? Que si tú te pones, por ejemplo, vas a ver Mark, ¿no? O Marcos en el brazo, y te preguntan cada día quién es Marcos, aunque sea el nombre de tu hijo, vas a cansar de dar explicaciones. Y llega un punto que quieres eliminártelo. Luego el entorno, tu familia, tus parejas pueden condicionar a la eliminación. Es decir, ostras, tú estás muy contento con, no sé, con un delfín, y viene tu primo y te dice, ¿qué delfín? Se parece un lagarto, ¿no? Ya te va a condicionar y ya vas a dejar de ver el delfín y empezarás a ver el lagarto. Y si luego otra persona externa te lo vuelve a decir, ¡pam!, lo tenemos. Y eso, obviamente, es un paciente que probablemente acabe en mi camino. En todos los cambios de la sociedad actual, obviamente los padres van tatuados. Entonces, si el padre da el permiso, se pueden tatuar, yo creo que con 16, incluso 14 años. Uh-huh. Claro, como los padres ahora van tatuados, es muy fácil que el hijo quiera un tatuaje. Entonces, yo siempre me ha gustado dar no decir que no se tatúen, sino aconsejar cómo y de qué forma hay que tatuarse, ¿no? En los colegios, por ejemplo, con niños de en torno a 14 a 18 años, creo que es una edad interesante para poder dar una serie de tips para que tengan en cuenta, para que no tengan que venir a mi camilla, o sí, no sé. Play Studios, bueno, somos una empresa, viene de París, la alma mater está en París, ¿de acuerdo? Tenemos Lyon, Bruselas y París, que en París tenemos dos láseres, y yo he arrancado en España. Bueno, yo llevo la trayectoria en Clínica Tufet con el doctor Tufet, como bien he dicho, pero bueno, suceden cosas y al final, tío, tengo que crear un centro experto con maquinaria experta y, bueno, en este caso las manos son las mías, ¿no? Pero bueno, al final, maquinaria especializada y experiencia. Maquinaria de nueva generación que se diferencia por el tiempo de disparo, por el calor que emite durante el tiempo. Cuanto más corto sea el disparo, yo trabajo con una medida de tiempo que se llama pico segundo, que es la billonésima parte de un segundo. En esa billonésima parte de un segundo emitimos mucha energía, alrededor de 1.400 kilovatios, que eso se traduce en no dañar la piel. Es tan corto, tan ultracorto, que no daña la epidermis, ¿de acuerdo? Y entonces solo fracciona el pigmento que está en la dermis media. Al final, son nuestras células, están los macrófagos, que son las células encargadas de eliminar cualquier cuerpo extraño, ¿de acuerdo?, en nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? Que la tinta tiene un micraje lo suficientemente grande y se encapsula que nuestro sistema macrofágico no puede fagocitar, no puede eliminar. Entonces necesitas una persona como yo que module unos parámetros y sea capaz de triturar ese cuerpo extraño, ese pigmento, en partículas más pequeñas, para que tus células, de poco a poco, día tras día, lo vayan eliminando. Con el paso por lo menos de 2 años, no acordarás en qué brazo tenías a Manolo. Está la maravilla, la magia de este tratamiento. Yo a veces digo, ¿qué más una inversión de tiempo que de dinero? Yo suelo citar cada 2-3 meses. Mejor 3 que 2. Eso dará alrededor de 8 años. Entonces, bueno, al final, yo siempre digo, mi publicidad está en las piscinas, está en los eventos, está en las playas y está en cualquier sitio. Entonces, si tú das un buen resultado y sobre todo, insisto, en la primera entrevista utilizas un argumento sólido, pero honesto y que vaya de la mano con el resultado, lo tienes todo ganado. Y eso es lo que me ha sucedido a lo largo de todos estos años, que mis pacientes han podido comprobar que lo que les expliqué en la primera entrevista se ha cumplido. Yo animo a todo el mundo que tenga dudas, que venga, les explicaré la naturaleza de la eliminación y luego ya quien quiera se puede tumbar. No tengo ningún problema.
En definitiva, hem de dir que cal pensar-se molt bé a l'hora de fer-se un tatuatge i saber si estàs realment convençut o no. El Lluçanès ja és la 43a comarca de Catalunya. El Parlament de Catalunya ha aprovat la llei de creació de la comarca del Lluçanès, que estarà formada per 9 municipis, 8 que fins ara formaven part d'Osona i un del Bages, amb 6.197 habitants. En parlem sobre el tema amb el seu alcalde, l'alcalde de Prats del Lluçanès, Jordi Bruc. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, es tracta de la primera vegada que una comarca es crea sense anar associada a un consell comarcal, sinó a una mancomunitat de municipis amb pressupost propi que s'haurà de posar en marxa aviat, no?
Doncs sí, de fet, la comarca és un tema doncs, reclamat fa molt de temps i després de reunions doncs, amb el govern que ens tornaven a entomar el tema doncs, de la creació, després dels resultats de la consulta del 2015, doncs ens feien diferents propostes i una d'elles doncs era el reconeixement comarcal in situ, vull dir que això en el moment en què surti publicat doncs ja serà la comarca reconeguda com a si, però l'ens propi doncs, de gestió, aquest consell comarcal que normalment es constitueix en el moment de constitució de la comarca, doncs trigarà un temps i es dona doncs, aquest marge de temps, aquests 3 anys i escaig, per poder crear totes les estructures necessàries perquè en el dia que estigui constituït pugui ja funcionar a ple rendiment. En aquest sentit, és aprendre doncs, d'errors que es podien haver fet com a la comarca del Moianès, que es feia d'aquesta manera, amb el reconeixement de la comarca i posar el funcionament del Consell Comarcal i doncs, moltes coses quedaven penjades a l'aire en aquest sentit, doncs, aprenem de les coses i donem-nos aquest marge, dotem-lo de finançament i una de les maneres de poder tenir finançament i de començar a muntar aquestes estructures era tenir aquesta mancomunitat de municipis dotada de pressupost i començar a fer aquestes estructures i com no els diferents tràmits que facin falta pels consells comarcals actuals que són els que ens presten els serveis.
I qui conformarà la nova comarca?
Com, perdó?
Qui conformarà la nova comarca?
Pues bé, la comarca, després de la consulta, quan es consultaven 13 municipis, la conformaran 9, perquè 4, per acords plenaris, doncs, han decidit que després de les seves consultes en els seus municipis on va sortir el no, tot i la proposta de tenir aquests 3 anys i pico de marge per poder formar-ne part o no i poder-ne sortir de facto quan vulguin, han decidit fer els acords de plens i sortir-ne ja abans d'entrar-ne, i la conformarem, doncs, això, 9 municipis.
I l'última incorporació, per exemple, va ser la del Moianès, el 2015, i les anteriors, però, havien estat el 1988, el Pla de l'Estany, l'Alta Ribagorça i el Pla d'Urgell, no?
Sí, 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 ja dic, nosaltres vam fer paral·lel pràcticament la consulta com el Moianès, ells la van fer uns mesos abans que nosaltres, el mateix 2015, nosaltres la vam fer passades les eleccions del 2015, els resultats van ser els que van ser, segurament la data tampoc va ser la més idònia perquè es tirés endavant, i bueno, ells van tirar en aquell moment ja amb la Constitució, i nosaltres, doncs, a posteriori, doncs, bueno, han hagut moltes coses, entremig hi va haver-hi el 155, que va tirar aquesta proposició de llei, doncs, en stand-by, viscut aquests últims anys també el tema pandèmic, i bueno, ara era l'hora de... va semblar que el govern ara era hora, sempre proposàvem que segurament el fet d'estar a prop d'unes eleccions municipals en tan poc temps, el fet de fer-ho amb lectura única, no sabíem si era el format més idoni ni necessari, però bueno, està clar, doncs, que venim ja amb un decalatge prou gran com perquè pugui ser factible.
Això, com tu deies, no? Ho vau fer després de dècades de reivindicacions, i ara sembla ser, no?, que ja és una comarca més de Catalunya. Com ho esteu vivint, això, vosaltres, des d'allà?
Home, ho estem vivint amb molta il·lusió i amb ganes, perquè si parlo, per exemple, com el meu poble, Prats de Lluçanès, on la participació va ser elevadíssima i on el 97% de la gent va votar que sí, doncs és una reivindicació que al final, després d'anys, s'ha portat a terme. Com sempre, sempre et queda aquella cosa a l'estómac de dir, ostres, si s'han fet prou bé les coses, en el sentit, doncs, de buscar aquestes fórmules d'encabuda per als municipis on el resultat o les lectures van ser del no, i buscar aquestes fórmules que sempre proposàvem al govern, no? De dir, ostres, busquem de ser una comarca diferent, intentem ser àgils, intentem fer-ho proper, no muntem unes estructures a vegades innecessàries. Aquests són els acords que hem acabat prenent perquè això pugui ser així, però bueno, els tràmits han sigut els que han sigut, i sap greu, doncs, que de facto ja no siguem tots 13, no? Però res, vull dir, contents, la resposta, que el sí va ser gran, i la il·lusió, doncs, de les persones i de la gent perquè això pugui ser una realitat.
També heu fet que els pobles on el no es va imposar a les urnes puguin despenjar-se d'aquí un temps, no?, del projecte durant un període de transició, i puguin tornar a tenir la porta oberta, no?, en aquest cas, a incorporar-se a aquesta nova formació, no?, a aquesta nova comarca de Catalunya. És així,
sí,
no?
Sí, sí, són els requisits que en aquest cas demanàvem des de territori, des de les alcaldies, que busquessin una fórmula àgil i pràctica per als ajuntaments del no, que tenien, doncs, aquesta papeleta més difícil de representar davant de la seva ciutadania, i per això es donava, doncs, aquest marge de temps d'aquests 3 anys. La intenció era crear-la de facto amb tots, de ser-hi, i ells tenien aquests 3 anys, doncs, per poder decidir si sí o si no. Però bueno, no, hi ha hagut ja acords plenaris d'aquests ajuntaments decidint que no, de facto no volia ser-hi. Nosaltres no ens cansarem d'estar oberts, de tenir la mà oberta de què puguin ser-hi, de demostrar-los que la gestió directa d'aquests recursos a territori, doncs, és bo per al territori, per la seva gent, i esperem, jo soc sempre de veure el got mig ple, de que aquesta gent se'ns acabin sumant, perquè està clar que la comarca geogràfica no està sobre paper, sinó que és una cosa, és un sentiment, és una realitat geogràfica que és la que és. En aquest sentit, nosaltres continuem treballant a nivell amb el Consorci del Lluçanès, amb tots els municipis, tant els que va sortir del sí o com no, i s'acaben donant serveis a tots aquests pobles.
Mm-hmm. Doncs, alcalde de Prats del Lluçanès, Jordi Bruc, gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema, informar-nos d'aquesta nova iniciativa i aquest nou començament que heu pres aquí al Lluçanès. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I continuem d'aquí no res per parlar d'una polèmica, una plaga de coloms per culpa d'una veïna que els dona de menjar. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Humà.
Lomas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pedro Gallego lleva 33 años siendo portero de esta finca, una finca de 30 vecinos en un edificio en pleno barrio de Chamberí, en Madrid. Un trabajo que puede que esté en peligro de extinción.
Pues sí, sí puede ser que seamos uno de los últimos que trabajamos aquí en el edificio y vivimos en el edificio.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una veïna ha creat un conflicte amb els seus veïns per alimentar els coloms que es personen a la seva terrassa. Atenció, perquè us ho expliquem ara. I parlem ara d'un tema força curiós, perquè l'altre dia ens fèiem ressò de que l'Ajuntament de Sabadell està estudiant com sancionar una dona que alimenta cada dia desenes de coloms al pati de casa seva, i quan els dona de menjar s'hi poden acumular entre 200 i 300 coloms. Òbviament, la veïna d'aquesta dona de Sabadell diu que està vivint un autèntic infern, i el problema no és nou, sinó que ja fa anys que dura i només van tenir uns mesos de tranquil·litat quan la veïna, que viu amb la seva filla, va cuidar a casa un cadell de gos. Llavors no alimentava els ocells, però ara ha tornat a fer-ho. De fet, fins i tot hem de dir també que durant un temps s'acumulaven fins i tot gavines atretes per aquesta acumulació de coloms. L'Ajuntament de Sabadell va intervenir el novembre del 2022. Inspectors de Salut Pública van anar a casa seva i van constatar problemes d'insalubritat. I també s'hi van personar, doncs, agents de la policia local que van aixecar acta sancionadora i van recordar a la veïna que alimentar coloms està prohibit per la llei. Des de llavors, però, tot continua igual, ja fa gairebé mig any, i l'Ajuntament ha comunicat que l'expedient està en revisió pel servei jurídic. Avui, de fet, arran d'aquesta història, volem parlar sobre el perill o no que té donar de menjar aquests coloms i si realment els coloms que tenim arreu de Catalunya estan malalts i són un perill per la societat. Per això tenim amb nosaltres, perquè ens ho expliqui, el veterinari Ricard Adán, que ens treu de dubtes.
Primer, estan malalts. Sí, hi ha uns quants que tenen uns certs paràsits que són propis d'ells, vull dir que no és que ens puguin transmetre, i estan bastant parasitats. Jo, els que he pogut controlar durant el temps que hem estat treballant a Barcelona amb els coloms, podríem dir sí, que hi ha moltíssims, si no la majoria, que estan parasitats. Hi ha algunes malalties que ens preocupen dels coloms que poden ser transmissibles, i aquestes tampoc podem dir que siguin endèmiques entre els coloms, però hi ha malalties com la criptococcosis que pot afectar-nos en els humans. Però jo crec que el problema principal és que hi ha, com que s'han acumulat tant a una població tan extensa, que hi ha algunes malalties entre ells que sí que estan armant una mica la població. Quant als habitants, el problema real és la brutícia, les centes, perquè les centes sí que poden transmetre algunes malalties en els humans, i en la competència amb altres espècies i les molèsties personals. Això és el que més preocupa els habitants. Insisteixo, en quant a malalties, sí, com qualsevol altre animal pot transmetre algunes malalties, però jo crec que el problema principal que tenim és la sobrepoblació, que fa que tinguin comportaments destructius amb el nostre entorn. És que, clar, aquí tenim un problema ètic, i ara és una mica complicat i de pressa, perquè qui som nosaltres per aniquilar animals que hem provocat nosaltres que estiguin amb accés entre nosaltres? Això és un problema ètic. Dins d'aquest problema ètic, el tema que sempre s'havia plantejat temps A és anar fent unes recollides i eutanàsies massives. I això s'ha vist que és un sistema que no acaba de buidar realment la quantitat d'animals, i a més èticament ens posa en l'atzucat de dir qui som nosaltres per anar matant animals perquè hem provocat nosaltres aquesta plaga. Pel control real és evitar la reproducció. I això és una cosa que en altres dels companys ho tenen molt més bé, perquè la seva estructura de ciutat permet que hi hagi colomars a dalt dels terrats i que hi van els coloms. Per tant, és el moment per esterilitzar-los. Esterilitzar-los com? No podem agafar-los, superar-los, perquè no es pot fer ni és manera de fer-ho. Però sí podem posar alguns pastilles esterilitzadores o deixar ous que no siguin fecundats, etcètera, etcètera. I ara això s'està plantejant a Barcelona, però a Barcelona tenim un problema que la nostra estructura dels terrats no permet fer colombars. Llavors, el pinso que posem esterilitzat hem de vigilar que no mermi la població d'ocells autòctons nostres, perquè estaríem fent una aniquilació i una merma d'espècies que són autòctones. El tema de les sancions és molt controvertit. La gent que vol posar a menjar els coloms no li afecten les sancions. Per tant, jo crec que sí s'ha de posar sancions per la gent que ho fa per despit o perquè no n'és conscient i no escolta, però realment no és el sistema. El sistema és intentar redirigir els coloms a llocs perquè no invadeixin la població i educar la gent. I això és el que intenta fer l'Ajuntament. Dir a la gent, no es pot donar menjar al colom, per què? Perquè estem embrutant el carrer, estem provocant l'acumulació en zones de coloms que estan fent malbé mobiliari urbà, el terra, estan provocant un augment de femtes en zones que són normalment d'esbarjo dels nens. I això és una cosa que hem de ser conscients a l'hora que intentem salvar una població d'animals a costa de mermar el nostre benestar. O sigui que això la gent n'ha de ser conscient. Però les sancions s'ha vist que no funcionen. L'educació sí, de combinar les dues coses. No, la veritat és que ho tenim bastant difícil. Jo l'únic que he vist és intentar que no hi hagin espais on es posin. Tapar amb reixes els forats on es puguin niuar. I evitar que estiguin còmodes en les baranes. Allò dels ferros és una mica perillós per nosaltres, però hem d'evitar que no estiguin còmodes a les baranes, que no puguin posar-s'hi. Però, realment, individualment ho tenim molt difícil. Mireu la quantitat de coses que s'han fet en balcons, estàtues, cornisses, sembla que no ho dic bé, però ja m'enteneu, i que no ha funcionat del tot. Per tant, ho tenim bastant, bastant difícil. Uh-huh. El més important és que no estigui còmode allà on està, i una de les coses que fa estar còmode és que tingui un lloc per reniuar i menjar. Per tant, si ho tenim net, evitem que hi hagi menjar a disposició del colom i que no hi hagin forats per niuar, és l'única manera que aconsello que pot funcionar. Mm-hmm. El sistema de femenia, i són uns animals molt macos, són, dintre dels ocells, són uns ocells que tenen una capacitat d'aprenentatge bastant important, i això fa que per això augmenten tant la seva població, i que els estem enlletjant d'aquesta manera que no s'ho mereixen, pobres. Sí, hauríem de mirar-nos amb una mica més de carinyo sense pensar que els hem de cuidar. Hem de deixar que la població vagi marmant amb mètodes no agressius, i això és una cosa lenta, però que si no col·laborem tots, no creant ambients favorables per la seva reproducció i la seva alimentació, si no col·laborem, no aconseguirem reduir la població. És molt difícil el creuament entre espècies. Han de ser subespècies, però entre espècies com els coloms i els cotorres, no. I a més tenen una manera de viure molt diferent. Que, per cert, si veieu nius de cotorra, aviseu al vostre municipi, perquè aquests nius poden arribar a passar molts quilos i donar problemes i accidents. I el que s'han de fer és treure'ls ràpidament. Per tant, si veieu nius de cotorra que poden arribar a passar 30 o 50 quilos, s'han de retirar.
I aquesta és la situació dels coloms de Catalunya. Parlem ara de més coses. No hi ha dubte de que Espanya està vivint una de les situacions més dramàtiques pel que fa a la sequera. Porta setmanes sense ploure, moltes de les preses i embassaments s'estan esfondrant i els cultius s'estan perdent amb aquesta situació. Es necessita, i gairebé de manera urgent, aigua. Per això, avui t'expliquem quin és aquest treball al qual podries aplicar mil·lenari i que podria donar-te no sols molts diners, sinó també molta aigua. Hi ha gent que intueix el que els ulls no poden veure o no saben veure, i això és el que fa la persona amb la que parlarem ara. No només són capaços de trobar aigua subterrània, sinó que també saben com trobar el brollador. Aquestes persones que aconsegueixen detectar corrents d'aigua se les denomina saorís, i el Pere Sant Romà ho és. Això és el que ens ha explicat ell i ens ha revelat sobre quins són els seus secrets.
Bueno, jo em dedico fa més de 50 anys, però t'he de dir que m'hi quedo el número 1. Està escrit a La Vanguardia del segle passat. I el mètode actual, que ja m'han portat un nom i tot, és el pèndol. Soc l'home del pèndol. Bueno, doncs el pèndol, jo me'n vaig a derivar si aigua subterrània en una finca, miro tot el perímetre i pel que hi ha el perímetre dedueixo que hi haurà dins. Perquè no ens enganyem, no ens fixem en el que diuen els experts. L'aigua té un curs i t'ho puc demostrar i redemostrar que té un curs. No va agradar. Al contrari, ja ho he dit abans, era el número 1 i ho vaig detectar que tenia 25 anys. Ara estic desbordat. Però tota la vida he tingut molta d'això. Vull dir, no som un qualsevol. He fet pous per més de 60 ajuntaments. I ara mateix em vaig dissenyar un a Mallorca, que van dir que no trobaria aigua i vaig trobar molta aigua. N'he fet Andorra, que diu que tot és aigua, amb un punt emblemàtic com és el Parna de Torlàndia, que tenien tres pous i no tenien aigua. N'he fet a l'hotel Triton de Benalmàs de Màlaga, que tenien dos pous i no tenien aigua. El pèndol m'ho diu, El pèndol comença a bellugar i si hi ha molta aigua va igual que un ventilador. A més, t'ho dic, si jo agafo la mà d'una altra persona al canell, també se li mou. La que jo que se li mou, deixaria se li mora. A mils persones, vull dir que... No és una cosa que dius, no. I que no n'hi ha, ja ho dic amb una vanguardia d'olí. Amb el seu ulls passa com un Déu. I creus o no hi creus? El que representa, penseu, que és el més important de fer por, que és el més important i és el més econòmic. Cobro entre 2 i 300 euros. Bueno, jo amb una vanguardia vaig dir, ja n'hi havia el temps dels romans, n'hi ha. I penso que no sóc sol. Hi ha entre un 5 i un 10 de persones que tenen qualitats per seu. He demostrat inclús en canalla als col·legis. Sóc una altra cosa de bèstia, sabeu? Bueno, hi ha un fill i una filla que són aptes, però la filla no em vol ni parlar de cap manera. És molt apte. Ah, mira, noi. Però els nets, a veure què. Però, bueno, això no es pot ensenyar els portadins, eh? No, ja ho dic, són les persones que tenim aquesta sensibilitat. Però no són sola, eh? Hi ha entre un 5, 8, 10% de persones que ho són aptes. Hauríem d'estar agrupat, no estem. Al contrari, n'hi ha de tota manera. N'hi ha alguns que, bueno, deixa'ls anar sols, perquè passa com en tot. N'hi ha que bon ser i no són, i passa això. La fiabilitat és del 85%, l'estadística. Ara, el 100% no existeix en res, eh?
I és que sembla cada vegada més possible que en un futur no gaire llunyà, de fet, a l'estiu podria arribar a ser, hàgim de començar a viure amb menys aigua i a aplicar unes certes restriccions. Però si segueix en augment aquesta gran sequera, no només viurem aquestes restriccions de manera temporal, sinó que les haurem d'aplicar també de manera molt més habitual. I d'aquí una estona parlem de la unitat que crearà l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya per detectar les patologies que podrien ocasionar una mort sobtada. No us ho perdeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic. Luis Rodríguez.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Qué ordena una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada?
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además incluso bonifican. Es decir, cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya crea una unitat per detectar patologies que podrien ocasionar una mort sobtada. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya crearà la unitat de mort sobtada per millorar la detecció d'aquelles patologies hereditàries que podrien desencadenar una mort sobtada. La unitat estarà integrada per metges i metgesses forenses de les diferents divisions que té l'Institut arreu de Catalunya i estarà operativa a finals de maig amb l'objectiu de contribuir a la millora de la salut pública dels ciutadans des de la vessant més preventiva, especialment d'aquells amb major risc de patir una mort sobtada en aquest cas. En parlem sobre tot plegat amb la cap del Servei de Patologia Forense de l'Institut, la doctora Marisa Ortega. Marisa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, quines són les persones que tenen més risc de patir aquesta mort sobtada?
Clar, les persones que tenen més risc de patir una mort sobtada són aquelles persones que potser tenen una malaltia de base cardiovascular però no tenen constància d'això que ho tenen, no? Això seria com el grup més de risc, però tenim un gran grup en gent jove que no tenen antecedents patològics, no tenen cap malaltia de base de moment coneguda, i de sobte i de forma inesperada el primer símptoma, no?, desgraciadament que es produeix és aquesta mort, no? Mm-hmm. Aquest succés ja no recuperable.
Clar, perquè el perfil, doncs, seria aquest, no? Hi ha el motiu pel qual una persona tingui aquesta mort sobtada, no?, una mort sobtada. Quins poden ser aquests motius?
Clar, la majoria de totes les morts sobtades que tenim nosaltres dins de l'Institut, que són un 60% de tot el que fem en autòpsies judicials, el 60% ens entren com a mort sobtada. I d'aquest 60%, un altre 68-70% són d'origen cardiovascular. És a dir, podem tenir, sobretot, el que predomina són les malalties cardiovasculars, des de el procés d'arteriopatia coronària o isquèmia miocàrdica, l'infart, no?, que tothom coneix. Després ja tenim altres tipus de patologies a nivell cardíac, de tipus malalties estructurals, no?, com es diuen les malalties, les miocardiopaties, no?, estructurals, que serien una miocardiopatia hipertròfica, dilatada, etc., que poden tenir base genètica. I després tenim unes altres que tenim un cor totalment normal i de repente fan una arrítmia, que són aquestes les que són molt difícils de detectar en una autòpsia, perquè l'autòpsia surt blanca, no?, per dir-ho així, sense troballes, no?
Sí.
I aquest grup és on volem insistir més, perquè aquest grup, tot aquest grup de miocardiopaties tan estructurals com arritmogèniques o que cursen amb un cor normal en l'autòpsia, hem de poder detectar si tenen aquesta base genètica.
I vosaltres, per exemple, des d'aquest institut, no?, de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, amb aquesta unitat que posareu en marxa i que estarà operativa ja a finals de maig, què és el que fareu?
Bé, mira, de fet ja estudis genètics ja estem fent, ja fem, i això es va començar des del 2013 més o menys, a fer estudis genètics en morts sobtades, no?, que sospitàvem. El que volem implementar és la millora en la comunicació de les famílies, perquè, clar, imagina't l'impacte emocional que té aquest tipus d'amor en els familiars, ja poden ser pares normalment, germans, etcètera, no? Llavors, intentar reduir el temps en el diagnòstic d'aquesta malaltia per poder prevenir el més aviat possible, informar aquestes famílies. Això d'una banda. D'altra banda, volíem implementar, no?, pues, aquesta expertització i formació de tot el nostre col·lectiu en la mort sobtada, perquè és una entitat molt important, i fer, evidentment, recerca.
Mm-hmm. Clar, ara deies, parlaves de les famílies, no?
Clar, és molt important.
En funció d'aquests resultats dels estudis genètics, també us ocupareu vosaltres, no?, de posar-vos en contacte amb les famílies per comunicar-los, no?, doncs, si és el cas, de que la mort ha estat causada per una malaltia hereditària i que, per tant, poden ser portadors d'aquest gen. Hi ha moltes morts sobtades que tenen a veure amb malalties hereditàries?
Pues Hi ha moltes, pues, bé, no gaires. En realitat són el percentatge, si ho mirem respecte al total d'autòpsies que fem, és molt petit. Uh-huh. És petit, no?
Sí.
Un 5% o menys. El que passa que, clar, l'impacte, per què? Perquè habitualment és en gent jove, aquest tipus de malalties. I llavors això sí que crea pues, un gran impacte tant emocional a la família com a la societat, no?
Clar.
Perquè es mor gent jove. No? I si es pot preveure, llavors, clar, això és... Això és indispensable, no poder fer aquesta labor.
Exacte. Clar, vosaltres des de l'Institut dieu que el 62% de les morts en què vau intervenir vosaltres el 2022 eren sobtades. Aquest percentatge, uh-huh, en general, és molt elevat, no?
És elevat, sí, per això. Però, clar, entren així perquè és el que... són les dades que es prenen quan anem a l'aixecament de cadàver, no? Després, quan fem l'autòpsia i comencem a fer ja tot l'estudi del cos, llavors sí que aquesta mort sobtada potser ja sí que ha entrat com a mort sobtada, però té una patologia de base, que, bueno, ja, clar, sí que és sobtada en la forma de presentació i perquè no coneixia que tenia malaltia de base, no? Però no és com hereditària, no?, per dir-ho així.
Mm-hmm. Clar, vosaltres a la unitat recollireu mostres d'ADN, no? Perquè i demanareu, i els demanareu també els estudis genètics corresponents sobre el tema per saber, suposo, doncs, de quina mort es tracta, no?
Clar, per saber, per poder arribar al diagnòstic de la mort, no? De la causa de la mort. Però, clar, pensa que aquesta autòpsia molecular que es diu, no?, habitualment, o l'estudi genètic, per detectar aquestes malalties de base, és una prova complementària més, perquè abans hem fet tot l'estudi autòpsic, uh-huh, macroscòpic, hem fet estudis d'escreening de laboratori, no?, de toxicologia, de bioquímica, i hem fet estudi histopatològic, perquè hem de fer tot, no és només fer un estudi, un anàlisi de sang, perquè sí, no?, ja està, no? És tot l'estudi en conjunt.
Clar. I què diríeu que és el que permetria que aquesta mort sobtada, doncs, es reduís aquest percentatge de morts sobtades? Què és el que caldria fer i com es podria prevenir això?
Clar, és molt important la prevenció en els familiars, no? Perquè si ja tenim una persona o una família que ja té uns antecedents que poden ser compatibles, no?, amb aquesta malaltia hereditària genètica, no?, arritmogènica, clar, la posada en contacte amb grups d'experts, no?, les unitats de cardiopatia familiars als hospitals, això pot preveure que succeeixen més events a la resta de familiars, evidentment. I d'altra banda, sí, de tots aquests resultats que es van extraient, el que es fa és recerca i investigació, no?, a veure quin és el, per exemple, no?, el gen que més produeix la causa, el que sigui, no?, però s'ha de fer recerca també.
Clar.
És molt important.
Clar. I vosaltres, amb aquesta unitat que estarà operativa a finals de maig, el que fareu, de fet, és això, no?, aquesta recerca per tal de tractar, doncs, aquestes morts sobtades i aquest percentatge tan gran, tan alt, d'ocasions en les que passa, no? Estarà operativa, com diem, a finals de maig i tindrà l'objectiu que comentava abans, no?, contribuir a la millora d'aquesta salut pública de tothom, no?, de tots els ciutadans, sí, i fer especial atenció a aquesta prevenció, oi?
Correcte, és el punt principal, és evitar que succeeixi més, no?, és fer aquesta prevenció en la societat, no?,
uh-huh,
un cop detectada, és diagnosticar, i un cop diagnosticada, evitar que es produeixen noves morts.
Exacte. Doncs, doctora Marisa Ortega, cap del Servei de Patologia Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres i a posar en marxa, que ja queda res per arribar a finals de maig perquè aquesta unitat estigui ja operativa. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
I parlem ara de que les vendes i el consum de peix han baixat un 20% durant els primers mesos del 2023 per l'impacte de la inflació. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC, que remarca que la pujada dels preus de l'últim any està provocant canvis en els hàbits de consum. Segons el document, el preu és un element prioritari a l'hora de decidir què comprar i això es tradueix en un menor consum de productes frescos. La responsable de productes del mar d'AECOC, Àngel Segura, ha remarcat que això se suma a una tendència descendent en la compra de peix que té entre les seves causes la manca de coneixement que tenen els consumidors sobre la categoria i ha recordat que és un producte imprescindible per una dieta equilibrada. A més, l'estudi també afegeix que cada vegada més distribuïdores fan ofertes, ajusten els preus i llancen nous formats econòmics per promoure el consum de peix. Sobretot plegat, hem volgut parlar nosaltres amb el president del Gremi de Peixaters de Catalunya, Àlex Gonyi, qui diu que és un problema.
És un problema. És un problema pels que pesquen, pels que distribueixen, pels que venem i pels que se'l mengen, els que ens el mengem, no? Però és que l'estudi que marca el 20%, que està bé, no qüestiono, ni molt menys, però segurament si el poguéssim disseccionar una mica veuríem una sèrie de raons i de situacions que es produeixen en aquest moment al voltant del peix, diria jo, del conjunt del peix, que no afavoreixen precisament que tinguem un bon moment i que hagi hagut aquesta caiguda, que no sé jo exactament si és un 20 o pot ser un 18 o un 22. El que sí sé és que s'estan tancant peixateries. Això és un senyal, és un símptoma molt clar de que no es guanya la vida, evidentment, i de que, per tant, és un símptoma d'alerta. Els tants percent sí que estan bé dintre d'aquesta gamma que et dic, aquest art d'haver-hi, però ho podem disseccionar perquè, per exemple, sí que es menja peix a la restauració, per exemple, però què passa? Per què no es menja peix comprat i cuinat? Bueno, aquest és un altre problema que tenim. Un altre problema. Ho dic un altre perquè en tenim diversos. En aquest 1% de l'IVA ja és prou important. Per exemple, hi ha una cosa que està, que també està estudiada i també està calculada, la caiguda que hi ha hagut de menjar a casa, diguem-ne, no? De cuinar a casa. Això està passant, no? Avui es cuina molt poc en general. Vull dir, els nens mengen a col·legi, nosaltres ens passem el dia treballant i menjant per aquí, per allà on podem, i només ens queda el fi de setmana, que ens reunim una mica i tenim tranquil·litat, i llavors el que té, llavors anem a menjar una paelleta, o sortim, o fem una visita a un restaurant. O sigui, això, la caiguda de cuinar a casa, comença a ser significativa. Covid ens ha portat a una situació que era que es cuinava molt a casa perquè hi havia unes limitacions i la gent no podia sortir ni podia anar enlloc, i de cop i volta, quan s'ha deslliurat aquestes limitacions que tenien del Covid, doncs hi ha hagut com un esclat de dir, doncs ara anem a menjar, no vull cuinar més a casa, no sé, dit així pot semblar una cosa estranya, però s'ha estat també ja percentuat, per tant. Després hi ha un altre tema, és que no es coneix la majoria de peixos que tenim avui en dia. I clar, això també encareix el peix. Si tothom vol lluç, salmó, bacallà i tonyina, els altres 300 peixos que es pesquen i que la gent, com que no els cuina, no els coneix, i com que no els coneix, els demana, que són peixos magnífics, que estan bé de preu i que són exquisits de menjar, però clar, si no els cuinem, no, però és que, jo puc tenir un fill que pot tenir moltes ganes de ser peixater o peixatera, la meva filla, però dir, papa, què em deixes tu aquí? Un negoci que he d'afegir diners al final de mes. Doncs me'n vaig a fer una altra cosa. Vull dir, a veure, no ens enganyem. El relleu generacional passa perquè el teu negoci sigui rentable, perquè si no ho és, no cal que ens trenquem el cap amb filosofies... No, escolti, aquí estem parlant d'empreses, estem parlant de negoci i de guanyar diners, perquè el meu esforç al final del mes té que representar pagar els meus treballadors, liquidar els meus gastos que pugui tenir i guanyar-me la vida. Clar, perquè si no, carai, un dels oficis més durs que hi ha, que és el pescador i el peixater, perquè nosaltres treballem en unes hores molt, molt fortes, ens aixequem molts als 4 del matí, hem d'anar a mercat amb les llotges, en fi, és una feineta d'aquestes simpàtiques d'ara, de tota la vida. Però bueno, l'assumim. No, ens agrada, inclús. Ara ens agrada, si al final banda més, podem tenir una compensació econòmica, dient, si a sobre has d'afegir diners, el teu fill se'n va corrents de casa, vull dir, va posar-se del que sigui. Va, aquí tenim el relleu generacional frenat.
En definitiva, una pujada dels preus que provoca canvis d'hàbits i a contrapartida menys compra de productes frescos. Almenys 10 comunitats autònomes ofereixen ja el bo social digital, una ajuda de fins a 240 euros l'any destinada a persones vulnerables per facilitar-ne l'accés a internet. Però no és el cas de Catalunya, que no té prevista activar-la fins al tercer trimestre de l'any, tal com ha sabut l'OCU, la Delegació d'Organització de Consumidors i Usuaris, que denuncien que el retard en la concessió del bo social a Catalunya perjudica directament aquests consumidors més vulnerables. Sobre el tema en volem parlar amb la delegada d'OCU a Catalunya, Esther Lorente. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, des d'OCU recordeu que són les diferents comunitats autònomes les encarregades de gestionar el que és aquesta ajuda, oi?
Sí. Mira, aquesta ajuda s'emmarca dintre d'un programa a nivell dels fons europeus de Next Generation, que el programa és Programa Único Banda Ancha, ¿vale? Llavors, això s'ha destinat a un pressupost de 30 milions d'euros d'aquests fons a fer aquest tipus d'ajuda. Sí que és veritat que cada comunitat autònoma té la competència per desenvolupar aquest ajut, i el que veiem aquí a Catalunya, vam fer la consulta a l'organisme corresponent i ens van contestar que estaven encara fent les bases d'aquestes ajudes, de com es faran i a qui se li donaran. Clar, encara ho estan fent, tenen previst pel tercer trimestre, això vol dir que fins l'octubre, com a mínim, no s'obrirà el termini per accedir-hi. I veiem que hi ha molta gent amb un risc d'exclusió digital avui en dia, que tenim, que tot va per internet, doncs creiem que s'ha de denunciar públicament.
Mm-hmm. Clar, això es va anunciar al desembre, no? I sembla ser que encara no ha arribat.
No, encara no ha arribat, i a més pensa que podria arribar a moltíssima gent i que podria suposar descomptes de fins a 20 euros a la factura mensual de l'operador durant un any, no? Llavors, tal com estem en la situació de crisi inflacionista que tenim, doncs facilitar aquest accés a internet en llars vulnerables, doncs creiem que és una manera també d'ajudar a la gent perquè puguin tenir accés. Estic pensant, per exemple, en famílies vulnerables, que això cada comunitat haurà de determinar quins són els vulnerables, no? I és el que encara no tenim clar, però imagina't una família que tingui tres fills, amb un dels pares a l'atur, i els fills necessiten tenir connexió a internet perquè estan estudiant. Clar, això s'ha de pagar. Si estem fent un estalvi de 20 euros, vulguis que no, són diners. I clar, si després no tenen aquest accés, sí que és veritat que existeixen les biblioteques i la gent pot anar allà, però facilitar l'accés en banda anxada aquesta a les llars vulnerables, entenem que és totalment necessari.
Clar. Hi ha centenars de milers de consumidors vulnerables que podrien beneficiar-se d'aquesta ajuda i que no l'estan gaudint. Sí. Quantes persones creieu, dic centenars per dir una xifra així gran, no? Però quants creieu vosaltres que esteu en primera persona que els hi passa això?
Clar, el problema és que com que encara no tenim les bases d'aquest ajut, a qui se'ls donarà i quina serà la línia per accedir a aquest servei, tampoc no podem saber. Però et diria que moltíssima gent, no sé si centenars o milers, de persones que podrien accedir. Si tenim en compte també l'accés a altres bons socials que la gent té dret a accedir, com per exemple el bo social elèctric o el bo social tèrmic d'electricitat i gas, hi ha molta gent que pot accedir-hi i que no hi està accedint a hores d'ara, avui dia, perquè no ho sap. Aquesta és una altra, que pot accedir i que pot tenir aquests beneficis. Ara mateix no et sabria dir un número determinat, però sí que si ho comparem amb altres bo socials, jo crec que una tercera part de la població, jo crec que sí,
Moltíssima
que podria accedir.
Exacte. Clar, deies això, no?, d'aquest desconeixement, no?, d'altres possibles bons socials. Clar, hi ha molta gent també que potser hi ha ajudes, però no saben que existeixen o no saben com arribar fins a elles, no? S'hauria de facilitar també una mica aquest tràmit, diguem?
Sí, s'hauria de facilitar perquè la gent no en té coneixement. Per això nosaltres una de les tasques que tenim a OCU és també fer l'abast de tothom que existeixen aquests ajuts. Hi ha gent que no sap que té aquest ajut perquè, bueno, més o menys van tirant, però potser tens dret a aquest ajut perquè tens 3 fills. Encara que tu siguis a final de mes, tens 3 fills i ja hi pots accedir amb un bo social que et farà que t'aminori una miqueta la factura de la llum. Doncs totes aquestes coses, hi ha moltíssima gent que no sap que hi té dret. Les elèctriques i les empreses que s'hi dediquen a la distribució d'energia també ho publiciten a les seves webs. Nosaltres a la web d'OCU també tenim publicitat i podeu buscar qualsevol buscador d'internet, bo social, tèrmic o elèctric, a veure quines són les mesures per poder accedir-hi. Moltíssima gent, ja et dic, que no saben que tenen dret i que això poden fer una miqueta també, que puguem arribar amb una miqueta més de solvència a final de mes.
Clar, exacte. I a part d'això, a part de que es donguin més pressa, no?, amb aquesta concessió del bo social a Catalunya, o que hi hagi aquesta facilitat a l'hora de que la gent pugui conèixer aquestes ajudes, què més demaneu? Què és el que creieu que també és necessari?
Bueno, hi ha tantíssimes coses, però en el tema d'internet i de l'era digital en el que estem, sí que també trobem a faltar una mica més d'acompanyament, sobretot a les persones grans, que cada vegada tenen més dificultat a l'hora d'accedir a molts serveis que a hores d'ara només es presten per internet o que els costa molt trobar... Estic pensant en els bancs. Uh-huh. Trobar cita per anar a veure el director del banc, i tot es fa per internet. Nosaltres trobem que a hores d'ara haurien d'haver-hi més serveis públics d'acompanyament, sobretot a gent que no en sap o que és molt gran i els hi costa més, ja sigui en punts algun punt que puguin anar-hi perquè els hi facilitin la tasca, no sé, estic pensant en un centre cívic o on sigui, però sí que trobem que moltíssima gent està totalment exclosa. Per exemple, ma mare, pobra dona, té 82 anys, ella més o menys espavila, però si ha de mirar alguna cosa pel banc, hem de ser les filles, perquè ella no ho sap fer, no? Ella perquè té les seves filles, però és que hi ha gent que no la té. Llavors, han de recórrer amb un amic o amb un veí. Això sí que trobem que l'administració hauria de tenir més en compte tot aquest tipus de gent que no arriba a coses tan bàsiques com és controlar les teves finances.
Mm-hmm. Al final estem parlant, doncs, d'aquest col·lectiu vulnerable, no?, persones grans també incloses, esclar que sí. Doncs Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres un dia més i denunciar aquestes coses tan necessàries per tots aquests col·lectius que són vulnerables i que ho necessiten en el seu dia a dia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí l'actualitat de la setmana. Nosaltres tornem el proper dissabte a la mateixa hora. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.